El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Mar Puerto i avui volem començar el programa, ja que fa molta calor ja a Barcelona i a Catalunya en general, i fa un sol espaterrant. Volem parlar de si la ciutat té prou ombres. Sembla ser que es crearan nous espais d'ombres i avui volem parlar d'això començant ja aquí al matí del cap de setmana de Bon Matí a primera hora. I ara ens fem una pregunta, i és si Barcelona té prou ombres. Ens fem aquesta pregunta perquè ja està en marxa el Pla de Barcelona per ampliar els espais d'ombra a la ciutat. L'objectiu és plantar més de 9.000 arbres i d'ara fins al 2026 i també instal·lar 194 estructures i tendals per mitigar el sol i la calor. Es tracta d'una iniciativa que s'emmarca dins el Pla Clima, pensat per atenuar els efectes del canvi climàtic a la ciutat. Però com es poden adaptar les ciutats a aquesta nova realitat des del punt de vista urbanístic, arquitectònic i social? Doncs d'això precisament en parlem avui amb el Tomàs Criado, que és investigador del grup Kernet de la UOC. Tomàs, molt bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Clar, parlem d'aquesta nova iniciativa, no, d'aquest nou projecte a Barcelona des d'ara fins al 2026 i de com ens podem adaptar, no, a aquesta nova realitat. Tomàs, explica'ns una miqueta per què es fa aquest nou pla i quin és l'objectiu de tot plegat.
Aquest pla es fa sobretot perquè hi ha hagut un canvi molt important climàtic en les nostres ciutats, no? Amb el canvi climàtic ha augmentat l'efecte illa de calor, les condicions de les onades de calor o els esdeveniments de calor extrem cada vegada són més perillosos. I llavors moltes ciutats que tenien, diguem-ne, un clima estiuenc calorós s'estan enfrontant a un problema de que aquestes condicions de calor no només passen, diguem-ne, els mesos estivals, sinó també tot l'any, no? I estem en una situació en la qual les condicions de transformació climàtica, diguem-ne, posaran en perill la vida de moltes persones. Pensem sobretot, per exemple, en les... A mi no m'agrada molt el terme aquest de persones vulnerables, no? Però diguem-ne, les persones que podrien ser més colpides per les situacions de calor, la gent gran, els infants, no? I és aquesta la raó per la qual s'estan fent moltes adaptacions. I es porta, bueno, jo crec que un parell de dècades pensant com adaptar les nostres ciutats per aquestes condicions, que molt fàcil. Mm-hmm. per les condicions infraestructurals de les nostres ciutats modernes.
I es plantaran més de 9.000 arbres, no? I també s'instal·laran 194 estructures i tendals per mitigar el sol i la calor. Dius que és bàsicament perquè realment estem en un moment d'emergència i o fins i tot de mutació climàtica, no? I que pot ser una bona solució aquesta, no?
Sí, jo crec que, necessitem tota mena d'intervencions urbanes que puguin protegir-nos de la calor i dels efectes nocius de la irradiació solar, no? Jo crec que, clar, molta gent es queixa, no? Perquè el que creuen és que el que haurien de tenir és més arbres. Però hi ha moltes vegades que és molt difícil, no? Com deia, les nostres ciutats contemporànies són ciutats extremadament infraestructurals, és a dir, tenen moltes capes. Tenen, per exemple, pensem en la ciutat de Barcelona, no? Que té les seves rondes, la ronda litoral, per exemple, no? Té un calaix gegant, on hi passen, no? Cotxes, autobusos, no? A sobre tu no pots plantar molts arbres, no? Hem de pensar en moltes solucions per tots aquests espais. I clar, tot això també té moltes complicacions, no? Perquè solucions que podrien semblar molt fàcils, no? Posem un tendall entre una façana i una altra. Suposa una negociació col·lectiva entre propietaris privats, les administracions públiques... Bueno, és una tasca, com deia, molt difícil, no? I amb, on la normativa, les normatives d'edificació, les normatives actuals, ens ho posen una miqueta difícil, perquè moltes de les solucions que haurem de començar a testejar són solucions una mica més experimentals, que requeririen una miqueta més d'obertura i de flexibilitat per la seva implementació. Però els codis tècnics amb els quals ens maneguem actualment estan fets, bueno, per un altre món, no? I jo crec que aquest és el conflicte, no? Les nostres ciutats, les nostres pràctiques urbanes havien emergit per un món que ja no existeix. I ens haurem de preparar, haurem de transformar les nostres ciutats, la nostra manera de viure a les ciutats, per un món que encara no sabem com serà.
Ja, yeah. Però si parlem, per exemple, d'aquestes zones d'ombra, no? Ara mateix encara no està adaptada a la ciutat, no?, amb aquestes zones d'ombra, però no només ens protegiran del sol i la calor, sinó que també, doncs, ho faran, òbviament, però que seran aptes també per, depenent de quins perfils de ciutadans, no? Per exemple, parlem d'infants, de gent gran, de tota aquesta gent que potser en algunes hores punta no pot sortir, no?, per salut. Doncs podem dir que la ciutat començarà a ser més inclusiva també en aquest aspecte per tots ells, amb aquestes zones d'ombra, que no només a nivell urbanístic, arquitectònic, sinó que també a nivell social serà beneficiós?
Bueno, jo crec que, aquest és el motiu principal. És a dir, sense aquestes cobertures, sense aquesta cobertura de sistemes d'ombrats i infraestructures d'ombra, la inclusió no només serà una qüestió moral, no? Una qüestió cívica, serà una qüestió d'habitabilitat. M'explico. Sense aquestes condicions d'ombra, molta d'aquesta gent de la que vas parlar patirà molt.
Clar.
I fins i tot sofrirà la potencial, bueno, cops de calor, no? Situacions de malalties...
Sí.
És a dir, la inclusivitat ja no només és una qüestió de justícia en un sentit tradicional del terme, no?, de distribució de possibilitats, sinó que estem parlant de la possibilitat de viure i de sobreviure en ciutats que començaran a ser molt perilloses. I jo sé que aquesta manera de parlar potser és una miqueta, no?, dona una miqueta de por, però és que jo crec que és el que està en joc. El que està en joc és sobretot la possibilitat de viure a les ciutats del futur.
Exacte. En quins països ens podem emmirallar, no?, com a exemple? Què és el que fan les altres ciutats per mitigar els efectes del canvi climàtic i combatre això? Quin país o quina ciutat ens serviria d'exemple en aquest aspecte?
És una pregunta força complicada, perquè jo crec que hi ha exemples, en Andalusia n'hi ha molts, però jo crec que tenen d'altres condicions, diguem-ne, de menys estacionalitat. Jo crec que en una ciutat com Barcelona hi ha una diferència una miqueta més entre els mesos d'hivern i els dies estivals. Diguem-ne, jo crec que hi ha tota una tradició molt mediterrània de la construcció que conserva aquesta estacionalitat, que és, bueno, la que encara es pot observar en les medines, per exemple, del nord d'Àfrica, o en l'Orient Mitjà, no? Clar, el problema és que les nostres ciutats, en el cas on jo visc ara mateix, la ciutat de Barcelona, és una ciutat que ha estat refeta des del segle XIX per unes condicions molt diferents de les ciutats molt, una miqueta més medievals, no?, on hi ha construccions com les medines, no?, del nord d'Àfrica o de l'Orient Mitjà, que conserven, creen unes condicions de protecció solar amb uns edificis una miqueta més alts, uns carrers una miqueta més estrets, que són, diguem, les condicions amb les quals ens hem separat, no?, en la urbanització moderna. Jo crec que hi ha hi ha d'altres llocs en els quals es podríem... bueno, hi ha moltes experimentacions ara mateix, no?, en tot el sud d'Europa, però la veritat és que... bueno, la ciutat de París, per exemple, jo diria que és una de les quals està treballant més per moltes d'aquestes transformacions, tot i que la ciutat de París té un clima diferent del de Barcelona, menys humit, uns hiverns més freds, però hi ha, em consta que hi ha moltes relacions entre aquestes dues ciutats. La ciutat de París i la ciutat de Barcelona estan treballant conjuntament en moltes d'aquestes iniciatives.
Ciutats que es preparen per aquestes altes temperatures, que és el que tindrem a partir d'ara, no? I la nova realitat en la que haurem de viure, no? Cada estiu, temperatures més altes, no? I doncs intentar sobreviure, entre cometes, no podem dir, a aquests efectes del canvi climàtic.
Sí, jo crec que sobretot el que hem de començar a pensar és que aquestes transformacions no només han de ser de l'espai públic, també han de ser de les nostres pràctiques quotidianes. Hem de pensar en moltes altres formes d'intervenció. Jo crec que, per exemple, i en termes de justícia social, de justícia ecosocial, hauríem de començar a parlar de la possibilitat de crear condicions d'accés a una electricitat una mica més barata menys embrutit, que no embruti tant, no? com la dels aires acondicionats, no? Però ens serviran formes de climatització interior, però hauríem de tenir condicions d'accés una miqueta més... més ben preparades, no? Però també, no? Haurem de començar a pensar en adaptacions, aïllaments, un munt de coses per reaprendre a viure en les ciutats del demà.
Mm-hmm. Doncs Tomàs Criado, investigador del grup Care Net de la UOC, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres sobre aquest tema. I veurem també de cara al 2026, quan tinguem ja aquestes ombres a Barcelona, com va i quins canvis hem notat. Gràcies per parlar amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies i bon dia.
I ara parlem d'Inclusive, que és una plataforma web cooperativa que combina tecnologia i també la intervenció social per facilitar que col·lectius vulnerables amb dificultats per pagar un lloguer puguin accedir a una vivenda. El seu públic abarca des de gent jove fins a famílies monoparentals o persones grans que viuen soles i inclou informació real de l'oferta i la demanda immobiliària dels municipis adherits i també ofereix doncs, preus de lloguer més assequibles en comparació amb els del mercat. L'objectiu és crear una xarxa que connecti a diferents parts interessades i a través també de la intel·ligència artificial optimitza els seus recursos i les dades per donar una millor resposta a les seves necessitats. Perquè ens expliquin una mica en què consisteix la cooperativa Inclusive, en parlem amb la Laura Ayala, que és cofundadora. Laura, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé, gràcies per convidar-nos.
Clar, parlem d'una plataforma, d'una cooperativa que barreja el fet de la vivenda també amb el temps avui en dia, no? La intel·ligència artificial, les tecnologies i alhora doncs dona aquesta oportunitat a la gent que no pot accedir a una vivenda, no?
Sí, és una plataforma sociosanitària que està centrada en la persona. Això vol dir que primer s'analitza i es fa una diagnosi de la situació de la persona, de les seves necessitats, i llavors se li fa com un pla de treball personalitzat depenent de la seva situació i del que vulgui resoldre. I llavors es fa aquesta inclusió residencial i comunitària.
És una plataforma, no?, per la gent que no pot accedir a una vivenda i també que evita la soledat no desitjada. En quin moment decidiu fer una cooperativa per combatre això, aquesta soledat no desitjada?
Doncs el tema de la soledat no desitjada va sorgir arrel de participar al HIS, que és el Hub d'Innovació Sociosanitària. Vam fer una prova pilot a entorns rurals, al Ripollès, sobre aquesta soledat no volguda, l'aïllament social en entorns rurals. I llavors, de la bona acollida que va tenir, els bons resultats, doncs vam afegir aquesta nova línia a la cooperativa, una nova línia d'actuació, per treballar aquests casos de soledat no volguda.
I com ho feu per combinar aquestes dues parts, diguem, no? El fet d'accedir a una vivenda assequible amb preus més assequibles i alhora doncs, també donar vivenda a aquestes persones que se senten soles, no? i que necessiten algú que els acompanyi.
Sí, a l'hora de buscar habitatges també ho centrem en la persona, ens centrem en els propietaris, en analitzar la seva situació i per què no posen habitatges al mercat. I és així com hem anat aconseguint aquesta oferta alternativa per poder fer la inclusió residencial de col·lectius vulnerables. I en el cas de persones que viuen soles, també és el mateix, analitzem si realment estan patint soledat no volguda o aïllament i si conviure amb una altra persona pot ser la seva solució. Si és que sí, busquem aquesta persona afí a elles i a aquestes necessitats que tenen perquè es pugui fer una convivència de suport mutu. En cap cas volem que sigui com un servei de cuidadors, no anem per aquí. Nosaltres volem deixar clar que és com un acompanyament, és una convivència de suport mutu, de respecte i de benestar de les dues parts. Nosaltres ens encarreguem de tots els tràmits legals perquè sigui una cosa segura per amb dues parts, i també d'aquest acompanyament un cop es fan els contractes i es fa tota la inclusió, doncs que realment sigui un benestar per dues parts, i si hi ha temes que sorgeixen que necessiten del nostre suport, doncs estem allà.
I quin és el perfil de la gent que pot accedir a això? Com ho fan també per entrar dins d'aquesta oferta?
Sí, nosaltres ens contacten directament, sobretot els familiars de les persones grans que estan en aquesta situació de que viuen soles i potser voldrien compartir amb algú, però amb seguretat i amb un seguiment. Clar. I a partir d'aquí anem a visitar la persona, ens coneixem, ens expliquen la seva situació i busquem quines persones interessades estan disposades a anar a conviure amb elles. Uh-huh. Per això al final ens poden contactar directament els familiars o les mateixes persones grans, o si hi ha persones que volen fer aquestes convivències i anar a viure a aquestes zones rurals, doncs també poden.
Clar, imagino que el fet de la soledat no desitjada són persones grans, però abans comentava, no, que hi ha persones joves que no poden accedir a aquest tipus d'habitatge, no? I són, suposo, les que es posen en contacte per fer d'acompanyants, no, d'aquestes persones grans. El perfil de l'acompanyant és més aviat una persona jove o no té per què?
Doncs no té per què. En el perfil d'acompanyants en persones grans, sobretot hem treballat, els casos d'èxit que tenim són en persones de mitjana edat i fins i tot persones de més de 60 anys que també volen conviure amb una altra persona amb una situació de vida similar. La gent jove sí que l'acompanyem molt en temes d'inclusió residencial, però no té per què ser de conviure amb persones grans. Nosaltres, quan fem una inclusió residencial, busquem quin és l'objectiu. Hi ha persones que poden marxar de ciutats a zones rurals, però hi ha persones que tenen un estigma i no poden accedir a l'habitatge de la mateixa manera que persones sense estigma, o hi ha persones que estan aïllades perquè no tenen xarxa de suport aquí. Llavors són diferents tipus de convivències i diferents tipus de grups i els acompanyem a tots sempre per millorar el seu benestar.
I normalment es fa, com deies, a zones rurals?
Nosaltres treballem a zones rurals i també treballem a Barcelona. Estem al bloc 4, som una de les cooperatives allotjades.
D'acord.
I tenim també un despatx a Campdevànol, que està al Ripollès. Uh-huh. Llavors fem aquesta connexió urbana-rural perquè veiem que sí que a les ciutats hi ha més serveis, hi ha més iniciatives, però a les zones rurals es perden i no hi ha aquesta connexió. Llavors volíem també oferir els mateixos serveis que a la ciutat a zones rurals.
Uh-huh. A més, també teniu la metodologia Housing First, no?, que prioritza l'accés a la vivenda de persones que no tenen en casa, no?, les persones sense, sí, sense vivenda. És especial per aquest col·lectiu, no?, aquesta metodologia en concret. Com es diferencia de l'altra? De la
sí, la metodologia Housing First es centra en persones que estan en infrahabitatges o que no tenen habitatge directament, estan en albergs o al carrer. Llavors es fa aquesta metodologia perquè pugui primer accedir a un habitatge i a partir de l'habitatge fer un pla de treball per incloure'ls a la comunitat.
Mm-hmm. Doncs, Laura, ja, la cofundadora de la plataforma web corporativa Clusive, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos la vostra feina i també per ajudar aquestes persones, tant a les que no es poden permetre doncs, un lloguer com els que tenim avui en dia, que fan por, realment, i també per donar aquest acompanyament a les persones que tenen aquesta soledat no desitjada i que cada cop va més en augment. Gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
I de seguida parlarem també de com les empreses poden mediar entre treballadors. Quan hi ha un conflicte d'empresa, què és el que podem fer? Doncs això ho descobrirem després de la publicitat.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Una mirada inteligente a la actualidad.
La película se titula Aforator.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Se ha rodado íntegramente en Extremadura y todo el reparto está compuesto en exclusiva por políticos socialistas.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía Cope.
De lunes a viernes desde la una.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué canga, qué precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Quan hi ha un conflicte d'empresa, és difícil saber com enfocar-lo. Un dels grans problemes als entorns laborals és saber mediar o conciliar entre uns i altres. I avui volem parlar d'això, de la importància d'aquestes dues coses. I ara volem parlar de la conciliació com a mètode de resolució de conflictes entre empresa i treballador, ja que el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Girona i Lleida està apostant prèviament per la mediació i posteriorment per la conciliació com a mètode de resolució de conflictes. El 74% dels casos de mediació es resolen i, per tant, es tracta d'una eina molt bona per les empreses. I el 85% dels conflictes que es produeixen a les empreses, atenció, perquè són per deficiències en la comunicació. Sobre el tema, per parlar de tot plegat, tenim amb nosaltres a la degana del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Girona i Lleida, la Montse Cerqueda. Montse, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, parlem de la mediació i de la conciliació com a mètode de resolució de conflictes, sobretot a entorns de feina, no?, entre empreses i treballadors. Això com és? Com funcionaria?
Doncs, en primer lloc, cal aclarir que hi ha una diferència entre la conciliació i la mediació. La conciliació és el pas previ necessari per tal d'interposar demanda en l'ordre social de tota la vida. Nosaltres, en l'àmbit social, de treball i seguretat social, abans de posar una demanda al jutjat hem de fer una conciliació administrativa obligatòria ja anterior a l'entrada de la llei 1/2025. La conciliació el que permet és que el professional doni la seva opinió fonamentada sobre quina és la resolució del conflicte. En canvi, en la mediació són les parts, a través d'un tercer neutral, que seria el mediador, qui intenta buscar la solució a la controvèrsia.
Mm-hmm. I, per exemple, de quins problemes estem parlant? En quin moment és necessària aquesta mediació i, posteriorment, la conciliació?
Doncs la mediació és vital en el moment en què s'origina el problema, en el moment en què podem detectar dins de l'empresa que hi ha algun conflicte, ja sigui de jornada, ja sigui de descans setmanal, ja sigui de salari, del que sigui, en el moment en què veiem que hi ha un inici de conflicte, la mediació és vital perquè això no vagi a més i acabi anant amb una conciliació perquè el conflicte ja està generat i ja està interposat a la demanda.
Mm-hmm. I, per exemple, problemes de quin tipus?
Bueno, pot ser entre empresa i treballador perquè hi ha una diferència en conceptes salarials, pot ser que sigui doncs, per conciliació laboral i familiar que hi hagi diferents punts de vista, pot ser fins i tot que hi hagi un conflicte entre treballadors que no s'entenguin per quina feina ha de fer l'un i l'altre. n'hi ha de mil tipus. Les relacions personals quasi sempre porten conflictes i poden ser cap a l'empresa, entre empresa i treballador, o inclús entre treballador.
Mm-hmm. I passa sobretot a les grans ciutats, no?, on les empreses són més grans, on hi ha un gran volum de treballadors. És aquest el perfil majoritari de les empreses on es produeix aquesta mediació i aquesta conciliació posterior?
Jo penso que no, que tant és, perquè on hi ha persones, les diferències hi són. Sí que és veritat que a Barcelona, en conjunt, hi ha més percentatge de conciliacions i mediacions perquè és més gran la ciutat, però no, i de la província, però no perquè tingui més incidència una empresa gran que una petita. Hi pot haver també conflictes i necessitat de mediar empreses petites.
Uh-huh. I, per exemple, si parlem de les claus per tenir una comunicació fluida, per poder mediar sense doncs, anar a parar, no?, a diferents conflictes posteriors, quines són aquestes claus per no haver d'arribar fins a un punt més extrem, diguem?
Doncs parlar del conflicte des de l'origen, parlar del que ens incomoda l'empresa, tant empresa com treballador, des de l'origen, des de l'inici, sense que es faci gros. Intentar que hi hagi una comunicació fluida. Molts dels problemes que tenim és perquè no tenim una comunicació en el rol jefe-treballador, a vegades, no?, o cap-treballador, i la confiança de poder parlar d'un malestar evita que acabi sent un conflicte.
Mm-hmm. I, per exemple, si parlem de conflictes que es poden solucionar, com es poden solucionar? Quina és la posició que haurien d'adoptar les dues parts, no?, perquè es pogués solucionar sense cap tipus de problema, a part d'aquesta comunicació que comentes?
Doncs prenem consciència de que quan dues parts tenen un inici de conflicte, ningú millor que aquestes dues parts podrà trobar la solució, perquè el coneixen, perquè saben els interessos de cadascú. En el moment en què aquest conflicte l'extrapolem a un tercer, que pot ser un jutge, un magistrat, ja és una tercera persona que ha de valorar què està passant, i no sempre totes dues parts en sortiran beneficiades. En una mediació sempre es pot trobar un punt en el que ni un guanya ni l'altre perdi, sinó que tots dos arribin a una entesa. En canvi, en un judici, sempre hi ha una persona que guanya i una que perd, perquè el jutge, a la vista de les proves, pren part per qui creu que té la raó.
Mm-hmm. Abans comentava, no, de que el 85% dels conflictes que es produeixen a les empreses són per deficiències en la comunicació. Realment és un reflex, no, de també les relacions personals. A vegades, si la comunicació falla, acaba fallant tot i ningú es posa d'acord, no?
Sí, sí, està clar que ja hi ha una dita molt catalana nostra, que és parlant la gent s'entén, i d'alguna manera això no només és a les relacions personals, sinó que també doncs, a les professionals. Si parlem des de la humilitat, si te prenem temps per escoltar l'altra persona, és fàcil que puguem arribar a una entesa. No és segur, però és molt fàcil. De fet, de vegades, quan ho poses damunt de la taula i parles amb les dues parts, vas veient que un a l'altre, conversant, poden arribar a una entesa.
Exacte. I el 74% dels casos es resolen, no?, diu aquest estudi. Per tant, parlem d'una bona entesa, no?, al cap i a la fi, quan aquesta mediació i quan aquesta conciliació doncs, fan el seu efecte, no?
Sí. També hem de dir que totes dues parts han d'estar disposades a fer-ho, perquè
clar.
La mediació és absolutament voluntària i ha de ser acceptada per les dues parts.
Mhm.
Per tant, amb la mediació creem dues coses. La primera és la possibilitat de resoldre aquell conflicte en qüestió i la creació de la cultura per poder mediar amb conflictes posteriors. Perquè si a tu la mediació t'ha anat bé, si a tu aquest apropament l'has sentit positiu, a futur, si tens un altre conflicte, el primer que pensaràs és mediar.
Clar. Doncs, Montse Cerqueda, degana del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Girona i Lleida, t'agraïm molt que hagis entrat amb nosaltres per parlar sobre aquest tema i la importància de la mediació, que molts cops doncs, la gent no s'ho para a pensar i és tan important en lo personal com també en lo professional. Així que moltes gràcies per parlar amb nosaltres d'aquest tema.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
L'Associació Celíacs de Catalunya ha comparegut per primera vegada al Comitè de Peticions del Parlament Europeu per denunciar la desprotecció sanitària del col·lectiu i exigir mesures a escala comunitària. Denuncien tres problemes molt importants. D'una banda, el greu infradiagnòstic, amb fins a un 80% de casos no detectats, la càrrega econòmica del tractament de 1.000 euros anuals per pacient a Espanya i, d'altra banda, la manca de garanties en matèria de seguretat alimentària en la restauració i centres públics. Sobre el tema, perquè ens expliqui, parlem amb la doctora Isabela Carballal, que és metge gastroenteròloga de l'Hospital Clínic. Doctora, muy buenos días.
Buenos días, bien. Gracias por invitarme.
Claro, hablamos de una problemática, ¿no?, a la que se suman estas tres partes fundamentales, ¿no?, pero que también hay mucho más allá detrás de todo esto. Cuéntanos un poco cómo está la situación actual.
Vale, bueno, en relación a la protesta que hacen en el Parlamento Europeo me parece muy muy pertinente, porque la verdad es que la enfermedad celíaca es una enfermedad que está, como has dicho tú, bastante infradiagnosticada y que mucha gente la sufre, y el principal problema que tienen es que el único tratamiento eficaz que ha demostrado, el único de todos los que se han investigado durante años de investigación, es una dieta sin gluten, crónica y bien estricta. De hecho, el primer problema que hay es el fracaso en esta dieta sin gluten, muchas veces porque los pacientes, aunque lo intenten hacer bien, lo consumen de una forma inadvertida, ¿no? Y entonces esto genera, hay muy poco conocimiento de esto por la sociedad, por la comunidad médica, por el sector de hostelería, y estos pacientes lo sufren mucho y tienen varias barreras, incluso económicas, ¿no?, sociales, para poder llevar a cabo su tratamiento. Pero lo cual me parece muy pertinente, porque lo que están pidiendo es que se haya más guías más homogéneas en el diagnóstico, que haya mayor formación de los profesionales, que haya mayor formación del sector hostelero y que haya una partida económica para acceder a estos alimentos sin gluten, porque si no les genera bastante coste.
Uh-huh. Hoy en día... Sí, hoy en día aún está muy infradiagnosticada la celiaquía. Hablábamos de hasta un 80% de casos no detectados, aunque ya es conocida, ¿no?, esta enfermedad, entre comillas. O sea, hablamos de que hay visibilidad sobre la celiaquía, y en cambio hay mucha gente aún que no sabe que lo padece, ¿no?
Sí, esto es cierto. El principal problema con la enfermedad celíaca es que hay una creencia errónea de unos síntomas característicos que de hecho son poco habituales en población adulta, ¿no? Entonces, lo que llamamos la celiaquía clásica, que a la mayoría de la gente le viene a la cabeza, es más frecuente en niños, ¿no?, y es muy rara en adultos. Y son estos síntomas y signos que llamamos de malabsorción intestinal, de macronutrientes, que se manifiestan con una diarrea, heces muy muy llamativas con grasa, pierden peso, son niños que no crecen bien, ¿no?, tienen un retraso de crecimiento, y eso pues es más fácil de detectar, ¿no? Pero sin embargo, en adultos esto no ocurre, ocurre muy poquitas veces, ¿no? Entonces, en adultos lo más habitual es que la enfermedad sea lo que llamamos oligosintomática o monosintomática, es decir, que tiene pocos síntomas, y además estos síntomas no suelen ser tan específicos ni tan llamativos. A veces es, bueno, se ven a absorción de lo que llamamos micronutrientes, como puede ser el hierro, el calcio, la vitamina D. Y entonces muchas veces pues no se piensa en ello, porque lo que puede haber es un déficit crónico, ¿no?, una falta de hierro, que esto pues a veces se puede atribuir a otras causas o puede costar detectarlo hasta que la cosa pues avanza o ya da algún problema. Uh-huh. A veces también en adultos pues son los síntomas derivados de esta falta de micronutrientes, que puede ser un cansancio crónico, puede ser problemas óseos, ¿no?, de pérdida de masa ósea, puede ser problemas de fertilidad. Entonces, claro, todo esto se conoce menos, incluso dentro de la comunidad médica, como te decía, pues muchas veces nos encontramos que en la atención primaria, incluso muchos gastroenterólogos no tan dedicados a la enfermedad celíaca, pues no piensan en una enfermedad celíaca cuando están viendo pacientes con estos síntomas que son tan poco específicos, ¿no? Entonces, esto es la principal causa del infradiagnóstico, que los síntomas que cree la población que son los típicos de celiaquía no son los habituales y que la comunidad médica tampoco lo conoce.
Claro. Y a todo esto, si le sumamos la parte económica, ¿no?, pues aún se complica más, ¿no?, porque hablamos de 1.000 euros anuales por paciente. En España hay medicamentos, ¿no?, que imagino que no se cubren, una grave aportación económica, ¿no?, a lo largo del año va a parar allí, ¿no?
El problema sobre todo es que no hay otros medicamentos. Me refiero que es una enfermedad que, como te decía al principio, la único tratamiento que ha demostrado ser eficaz es una dieta sin gluten estricta y de por vida, ¿no? Entonces, no hay otras medicaciones. No puede un paciente celíaco no puede consumir gluten y tomarse otra medicación que le frene la enfermedad, porque es una enfermedad que llamamos autoinmune o inmunomediada, ¿no?, que lo que desencadena el gluten, que es un conjunto de proteínas que están en algunos cereales, es una cascada inmunológica, ¿no?, una reacción inmunológica como otras enfermedades autoinmunes que hacen que su intestino enferme y se adelgace y no absorba los nutrientes. Entonces, lo que tienen que hacer, o por lo menos lo que hasta ahora hemos visto que es importante que hagan y lo único que funciona, es esta dieta sin gluten. Entonces, el problema es que el acceso a esta dieta sin gluten es caro, les cuesta dinero. Y luego, aunque hagan un esfuerzo, muchas veces no se respeta, ya no solo los establecimientos donde pueden adquirir estos alimentos, sino en los restaurantes, ¿no?, en los comedores sociales, en estos sitios, pues muchas veces no se conoce bien y hay contaminación. Aunque les ofrezcan alternativas sin gluten, si no se cuida el cocinado y el almacenamiento de esos componentes y se cruzan con otros alimentos que sí contienen gluten, pues esto les puede afectar.
Uh-huh.
¿No? Entonces, claro. En este sentido falta también formación para la población.
Exacto, formación, ¿no?, conocimiento también sobre el tema y la voluntad de querer hacerlo, ¿no?, también de estar pendiente de ello. Y de este modo, pues, no perjudicar a los clientes que vengan y que sufran celiaquía. Muchísimas gracias, doctora Sabela Carballal. Muchísimas gracias por hablar con nosotros y por contarnos un poco cómo está la situación hoy en día con la celiaquía. Gracias.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Pràcticament un de cada 5 joves catalans, un 22,7%, ocupa un lloc de feina pel qual està sobrequalificat. Així ho indica un estudi del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, el CETESC, que apunta que es tracta d'un descens respecte fa una dècada, que aleshores se situava en el 30,7%. L'organisme assegura que la subocupació té conseqüències importants en les condicions de vida del jovent i, entre altres, disminueix i empitjora l'emancipació, fomenta la migració i empitjora també el benestar emocional. A més, l'informe apunta que un 7,1% dels menors de 34 anys treballen menys hores de les que voldrien, un percentatge que augmenta en comparació amb l'any 2012. Sobre el tema volem parlar amb el director d'aquest informe, el Xavier Riudó. Xavier, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, estem parlant d'un estudi que crida l'atenció, sobretot, no?, per aquesta sobrequalificació, o sigui, que estan molt més sobrequalificats, no?, del que en principi seria lo normal, no?
Sí, exacte. Estem parlant d'aquesta xifra que acabes de comentar, no?, d'aquest 22,7%, no?, de la joventut ocupada, no?, que té estudis o postobligatoris que estan objectivament sobrequalificats, no? És a dir, que d'alguna manera sí, és a dir, que ens estem trobant que aproximadament això, estem parlant de, en aquest cas, doncs, d'uns 150.000 joves que pateixen aquesta situació, que senzillament estan fent una feina per la qual, d'alguna manera, doncs, podríem d'alguna manera aspirar a una feina superior a la que tenen en aquests moments. No?
Mm-hmm. De quines franges d'edat estem parlant?
Bé, nosaltres nosaltres en l'informe el que hem fet és una anàlisi de la població jove entre 16 i 34 anys, que és bàsicament el mateix marge o la mateixa franja que utilitza l'enquesta de joventut de Catalunya i que ens permet veure precisament aquests processos més de transicions, més d'element per veure quina és l'evolució, no? A mesura que doncs, van fent anys per poder detectar doncs, si aquest fenomen doncs, es manté o la reduïn o ens permet d'alguna manera analitzar una mica més enllà.
Mm-hmm. I, per exemple, de quines feines?
De fet, les persones, els joves que pateixen aquesta situació, sobretot se centren en l'àmbit de la construcció, en l'àmbit també de la indústria, i després en el sector serveis, bàsicament en el tema d'hostaleria i restauració, no? Que serien els sectors en els quals doncs, aquesta sobrequalificació s'incrementa.
Clar, tot això tenint en compte no només la feina, no el sector, sinó fins i tot el sou, no? Perquè l'informe, de fet, calcula que aquest fenomen podria suposar cobrar fins a uns 300 euros menys dels que tocarien. Clar, estan sobrequalificats, tenen feines inferiors, no, respecte a la seva qualificació, no, en si, i això fa també que cobrin menys. Aquest és un dels inconvenients, volem dir, que més es fan notar en aquest aspecte?
Aquest en seria un, no? Però bàsicament el que hem detectat són així que de manera molt resumida, cinc conseqüències importants, no?, d'aquesta subocupació. D'una banda, una menys i pitjor emancipació, per tant, tenen més dificultats per poder marxar a la casa dels seus pares, no? Tenen unes pitjors condicions residencials, en general tenen més pes del lloguer, és a dir, són persones que tenen més vinculació en l'àmbit del lloguer, tenen més dificultats per fer front amb el cost de l'habitatge. Tenen uns nivells superiors de pobresa econòmica, i aquí va en relació precisament al que tu comentaves. També detectem que són persones que estan pensant més en la possibilitat doncs, d'emigrar per intentar buscar feines que s'ajustin més a la seva formació i a les seves habilitats. I, per últim, acostumen a tenir més dificultats o més problemes en el que seria el seu benestar emocional.
Mm-hmm. Clar, entre aquestes coses, ara, per exemple, deies el fet d'emigrar, té més incidència entre els joves nascuts a l'estranger, no?, i els municipis, per exemple, de menys de 10.000 habitants, i també, per exemple, parlem de que hi ha molts contractes temporals, no? Si parlàvem, per exemple, d'aquest baix sou, no?, parlem també de jornades parcials, no?, de fins a 20 hores a la setmana, o sigui, es redueix el sou, es redueix l'horari, i doncs les condicions són bastant diferents. Com podem fer front a aquesta subocupació? Què és el que podem fer per tal d'evitar-ho?
Mira, bàsicament, nosaltres el que hem fet en l'informe és hem agrupat tot un seguit de recomanacions. Hem fet aproximadament unes 45 recomanacions que les hem desglossat en què s'han separat. D'una banda, doncs, intentar minimitzar precisament aquesta incidència de la subocupació. Un segon gran àmbit és actuar precisament sobre els impactes, no?, que genera aquesta subocupació. I, per últim, sí que ja són aspectes potser una mica més tècnics, però doncs, el que sí que reclamem és poder disposar d'un millor sistema d'informació i anàlisi per poder realment analitzar de manera molt més acurada aquest fenomen. No? Pel que fa a aquest primer aspecte, que seria la minimitzar la incidència de subocupació, un dels elements bàsics és poder ajustar l'oferta formativa a la demanda del treball, no? I, sobretot, un ajust millor entre ocupació i formació. I aquí doncs, hi ha diverses mesures. Una d'elles és apostar decididament per la formació professional, sobretot en les famílies amb més demanda d'ocupació, no? Aquí, per exemple, hi ha un informe molt interessant, no?, que és un informe de prospectiva que va fer l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professional, on es detecten precisament aquestes necessitats, no? I, per tant, doncs, anem a apostar per això, no? Després també fer un ús més important de beques i reducció de taxes, sobretot en aquestes formacions que d'alguna manera són demandades per les empreses i per les organitzacions, i després, evidentment, també tenir en compte les necessitats del territori. Però per nosaltres també un element que també és fonamental és apostar també d'una manera decidida per l'orientació al llarg de la vida. Això bàsicament significa posicionar un bon servei d'orientació, que tingui una estratègia per tota la vida i que sigui un servei únic de referència pública i qualitat. És a dir, que d'alguna manera ens acompanyi en tot aquest procés de creixement professional, no, que tenen doncs, les persones joves, no? I que, per tant, doncs, els pugui donar un suport a aquestes decisions. No? Mm-hmm. Per tant, aquesta orientació creiem que també hauria d'apostar també de cara per la formació professional i també que aquesta orientació també es pugui fer a la universitat, no? Per d'alguna manera doncs, que les persones que puguin decidir fer un determinat tipus de grau puguin valorar, no, quines seran les seves oportunitats al moment que acabin aquests graus per incorporar-se, per integrar-se a l'oferta, no, a la demanda de treball i que, per tant, també tinguin més probabilitats d'ajustar, no, la seva formació a les necessitats del mercat de treball.
Mm-hmm. Doncs...
I pel que fan... Sí. Bueno, ja només per, no, per acabar...
Només, dies, cap problema.
També hem fet tot un seguit de recomanacions per intentar reduir els impactes de la subocupació, no? I aquí, doncs, sobretot, ens centrem en reforçar les mesures de lluita contra la desigualtat, sobretot pel que fa a l'emancipació, la conciliació, la mobilitat i la salut. No? I, mm-hmm, en tot cas, doncs, els qui vulgui conèixer en detall aquestes recomanacions, doncs, podeu accedir des de la nostra pàgina web a l'informe.
Clar, tot això, tenint en compte, Xavier, que... Avui en dia, no? És bastant més complicat, no?, que potser fa un temps enrere dedicar-se al que has estudiat, no? Per això parlem també d'aquesta sobrequalificació, no?, aquesta subocupació, perquè és molt difícil que els joves avui en dia aconsegueixin treballar realment del que han estudiat i doncs tenen la universitat, tenen graus, tenen màsters i al final tenen moltíssima sobrequalificació respecte a vegades al lloc de feina en el que estan. Una dada que em crida l'atenció és que aquesta insuficiència, no, de jornada de la que parlàvem té una afectació molt més alta entre les dones que no pas entre els homes i que s'enfila fins al 8,9% del total. O sigui, parlem de que fins i tot majoritàriament les dones són les que han de reduir la seva jornada laboral en aquestes 20 hores setmanals que parlàvem, no? I en aquests contractes temporals, més que no pas els homes. Suposo que també això doncs, ho heu estudiat a l'estudi i ho heu pogut observar en diversos casos, no?
Sí, m'has fet una pregunta llarga i si et sembla, doncs intento descompondre una mica, no? Amb aquest primer aspecte de que els joves tenen moltes dificultats per fer una feina que s'ajusti doncs, a la seva formació, home, les dades no són tan així. És a dir, el que estem dient és que és una de cada, no? Estem parlant de 22,7, per tant vol dir que sí, una de cada 5 persones joves doncs, poden tenir dificultats per això, però 4 de cada 5 sí que ho aconsegueixen. Per tant, jo crec que és important donar un missatge positiu en aquest sentit. No? És a dir, que la gran majoria dels joves aconsegueixen trobar una feina que s'ajusta, no?, a la seva formació i a les seves experiències i a les seves habilitats. No? Per tant, això jo crec que és important dir-ho. No? Després, sí que insistir també que jo crec que és important que les persones joves puguin seguir fent, no?, el que realment desitgen, la seva vocació, no?, quines són la formació que realment creuen que ja poden d'alguna manera desplegar les seves potencialitats. El que sí que també és veritat és que per això hem insistit molt en que cal que puguin ser que aquestes persones estiguin acompanyades i que rebin tota la informació possible, no? Que sàpiguen que si fan determinat tipus de formació, probablement potser tindran més dificultats, no?, per trobar aquest encaix, no?, i que en tot cas ells prenguin les decisions, no? Perquè a vegades tenim la sensació que els joves van molt desorientats i que després es troben amb el resultat, doncs, de fet, fer un grau que, d'alguna manera, doncs, la demanda d'aquest tipus de feina, no?, en què que s'ajuda a la seva formació, és petita. I moltes vegades ho desconeixen, no? Per tant, és molt important aquesta orientació, donar tota la informació possible, donar tot l'acompanyament possible perquè, al final, aquest jove faci, no?, prengui el camí ajustat, no?, i que pugui prendre la decisió amb tota la informació que li correspon. Jo crec que aquest és el tema essencial, no?, pel qual estem treballant. I, per tant, doncs, que sàpiga doncs, les conseqüències, no?, que pot suposar aquesta decisió que prengui en la seva, carrera formativa. I després, pel que comentaves de les dones, no?, de les noies, uh-huh, respecte als nois, podríem dir, sí que el que sí que veiem és que aquest efecte, podríem dir, de gènere s'observa sobretot en la insuficiència de jornada. No és tant en l'àmbit de la sobrequalificació, sinó en que són que les dones joves es queixen, no?, que estan fent que tenen una feina en la qual voldrien d'alguna manera dedicar una jornada completa o més completa i no poden, tenen que fer una jornada mitja jornada o el que sigui. Llavors, per tant, és un problema d'insuficiència de jornada. I això com ho podríem explicar? Bé, hi ha diversos elements. A vegades també hi ha efectes, per exemple, doncs, que venen vinculats a corresponsabilitat en l'àmbit de la familiar, en aspectes de conciliació, en aspectes que pot ser el tipus de feina que estan fent, és una feina que es caracteritza per aquest tipus de jornades, més o menys allà de mitja jornada, etc. Hi ha diversos factors que poden explicar que les dones, aquesta diferència entre el 5,3% dels homes i el 8,9% de les dones, podria venir explicat per alguns d'aquests factors que et comentava.
Clar. Doncs Xavier Riudó, director d'aquest informe del CETESC, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos aquestes dades, no, detalladament, i per reflexionar també amb nosaltres sobre aquesta enquesta. Moltes gràcies i esperem doncs que tot això vagi endavant i millori també amb el pas del temps. Gràcies.
Doncs gràcies a vosaltres i gràcies per fer difusió de tot el que estem fent des del Consell de Treball.
Gràcies, que vagi bé.
A veure, adéu.
I en uns minuts descobrim també la creació de dos alumnes de només 17 anys. Per tal de que estiguem segurs sortint de festa, de que no ens puguin posar droga o res perjudicial per la salut a les begudes, han creat un Stick Safe, que és una enganxina que es veu que fa que ens alertem de si hi ha alguna substància dolenta per la salut a dins del got. D'això en parlarem després de la publicitat, justament amb la persona que ha estat al seu costat durant tot aquest temps.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 4 de junio por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Sortir de festa avui en dia és un perill en el sentit de que hem d'estar pendents de que no ens posin res a la beguda. Segur que pares, mares i familiars sempre ho han aconsellat als seus fills i a vosaltres mateixos, o vosaltres mateixos fins i tot ho estareu dient als vostres fills i filles. Doncs d'això precisament volem parlar, perquè dos joves de 17 anys han creat un Stick Safe, que és com una enganxina que alerta de si ens han posat alguna cosa a la beguda. Ara parlarem sobre el tema amb la mentora, la persona que ha estat al seu costat durant tot aquest procés, perquè ens expliqui com ho han fet. I ara parlem d'una iniciativa que han portat a terme dos alumnes, perquè la realitat és aquesta, no? Els espais d'oci nocturn, malauradament, s'han convertit en l'escenari idoni per posar en pràctica la submissió química i drogar persones sense que se n'adonin per manipular-les o agredir-les. Amb l'objectiu de que això no passi, dos joves a Cerdanyola han inventat Stick Safe, un adhesiu que canvia de color en detectar les drogues, i amb aquesta creació viatjaran a Silicon Valley per mostrar el seu projecte i per seguir formant-se en aquest camp, coneixent empreses com, per exemple, Google o Facebook. Els creadors tenen 17 anys, són el Mohamed Yasser i el Valentino Trejo, i són alumnes de l'Institut Gorgs. A més, segons el jurat de l'edició del Cerdanyola Talent Factory, en el marc de la seva tercera edició, han assegurat que l'invent destaca per la seva senzillesa, l'impacte social i la viabilitat. Un projecte que fomenta l'esperit emprenedor i el pensament crític entre els joves de la ciutat. I doncs ells dos s'han proclamat vencedors d'aquest certamen amb el seu projecte, no? Amb aquesta creació, amb aquest Stick Safe. Sobre el tema parlem avui amb la mentora del projecte, la persona que ha estat allà sent la seva mà dreta, i és la Lorena Sánchez. Lorena, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, molt bé, clar, parlem d'aquest invent, no?, d'aquesta creació d'aquests dos alumnes amb tu com a mentora, que és un stick safe. Per tant, doncs podem dir que es posa al got, no? És com una enganxina, no?, si no m'equivoco.
Sí, correcte, és una enganxina que canvia en tot cas de color en el cas que se'n subministra de drogues dins del got.
Mhm. I en quin moment se'ls va ocórrer, tant a tu com a ells, crear aquest invent, aquesta creació, per tal d'ajudar, doncs, amb això, no?, amb aquesta problemàtica, que malauradament, doncs, avui en dia encara ens trobem quan sortim per allà?
Bueno, bàsicament, jo crec que, bueno, per mi, diguem-ne, ha estat una experiència molt, molt enriquidora, i jo crec que Six Safe, més enllà de que, bueno, és un projecte que va néixer, doncs, amb una visió d'emprenedoria, jo crec que des del principi destaca per la seva mirada empàtica, no? Aquests nois volien realment poder visibilitzar el seu compromís, no?, també amb una problemàtica real, que són les substàncies i la submissió de productes químics, com són les drogues en aquest cas. I bàsicament, no? O sigui, des d'un inici, o sigui, em va impressionar molt la seva capacitat de treballar, no?, d'adaptar-se i sobretot de voler transformar com una inquietud social que realment avui pot ser una preocupació en una proposta innovadora.
Mm-hmm, clar. Com l'han fet? Com ha sigut el procés de creació? Perquè, clar, que canvi de color justament quan detecti drogues o alguna substància, doncs haurà hagut al darrere, doncs, molta feina, no?
Sí, evidentment, darrere de tot això hi ha un gran, bueno, la creació d'un gran pla d'empresa, on en tot cas pues, hi ha el suport de diferents proveïdors, de diferents fonts, en aquest cas que s'han documentat prèviament per veure una miqueta com es pot fer tota aquesta gestió, no només a nivell econòmic, sinó també a nivell de, pues, de viabilitat.
Uh-huh. I tu, Lorena, com a mentora del projecte, com t'has sentit? Com ha sigut? Quina ha sigut la teva posició?
Sí, com et comentava, per mi és una experiència molt enriquidora, no? Bàsicament, o sigui, la meva posició és un principi d'agraïment perquè ha sigut una experiència molt gratificant, perquè estic seguit, o sigui, no és només un invent o una proposta original, sinó que també parla, crec, d'una necessitat social.
Digue'm.
És una declaració de principis per part d'ells, no? Llavors, uh-huh, per mi, no només parlem d'innovació, sinó també parlem de tecnologia, de disseny i de consciència social, que per això entenc també que aquests nois i aquests joves seran els guanyadors, perquè demostra que la innovació no és només fer un projecte una mica més digital, com va ser una app o un gadget, no? Sinó que entendre que també, pues, passen coses al nostre voltant i podem actuar amb propòsit.
Clar. Clar, de fet, els seus guanyadors viatjaran a Silicon Valley, no?, per mostrar el seu projecte. Per tant, parlem de que, a part dels seus guanyadors, també estan tenint ara un futur bastant prometedor, no?, en aquest aspecte, amb aquesta iniciativa.
Totalment, totalment. Crec que són gaire joves que no només han observat, no?, realment una necessitat social i una cosa que està passant, sinó que també, pues, han decidit que volen actuar i transformar, en certa manera, des de la seva visió i des de les seves possibilitats, pues, tot allò que els envolta, no? Per això crec que és un projecte que té recorregut i molta actitud.
Exacte.
I la meva visió i el meu paper, bàsicament, ha estat ordenar-los una miqueta, pues, totes aquestes idees, poder validar la proposta que tenien, des de la meva experiència també com a responsable de màrqueting i comunicació d'una empresa del sector.
Clar.
Més enfocada, pues, en tot cas a mecànica i motor, posar-li focus també en l'usuari final, no? I també a la comunicació del projecte perquè s'entengués amb claretat i generés impacte. Bàsicament ha estat això una mica la meva funció.
Clar, precisament per això t'anava a preguntar, no?, per la teva experiència ja com a mentora. Suposo que hauràs vist molts projectes amb els teus ulls, no? Però en què es diferencia aquest dels altres que has pogut anar veient al llarg de la teva carrera? Destacaves, doncs, aquesta barreja, no?, entre la part científica o tecnològica, també amb la iniciativa social, però què és el que creus que ha tingut d'especial amb tot el que havies vist fins ara?
Per mi, la viabilitat, el relat, o sigui, una miqueta el brainstorming, una miqueta el conductor de tot el plan que hi ha darrere, i després també l'estratègia que té de futur, bàsicament.
Clar. Doncs, Lorena, suposo que deus estar molt orgullosa, no, dels teus alumnes?
Sí, és la primera vegada que participo com a mentora i també el talent que ja s'ha banyat i ha estat de tot un gust i tot un plaer. Per l'experiència personal i professional que m'emporto.
I tant. Sí, doncs enhorabona a tu també per aquest premi, no? Per aquesta creació, i tant de bo doncs tingui aquest futur del que parleu, no? Perquè ajudareu a moltes persones quan surten i doncs malauradament han de passar per aquestes situacions. Et donem les gràcies perquè hagis parlat amb nosaltres i endavant. Gràcies amb el projecte Stick Safe. Gràcies.
Hombre, gràcies.
Y ahora hablamos de la espondilitis anquilosante, un tipo de artritis que causa inflamación en ciertas partes de la columna vertebral y que puede afectar también a rodillas, tobillos y caderas. Es una enfermedad sistémica, inflamatoria, degenerativa y crónica, y según la Sociedad Española de Reumatología afecta entre el 0,5 y el 1% de la población, o sea que es muy poco común. Además, tiene una incidencia anual de 7 casos por cada 100.000 habitantes, más común, eso sí, en hombres y con aparición típica entre los 20 y los 30 años. Todo suele comenzar con un fuerte dolor lumbar, en la zona lumbar, pero que va, dicen, mucho más allá de este dolor, ¿no? Su afectación incluye dolor en la columna vertebral, en la columna cervical, caderas, rodillas, tendones, muñecas, fatiga muscular y respiratoria, inflamación ocular e intestinal, calambres, pérdida de fuerza, inestabilidad, dolor en los miembros inferiores e insomnio. O sea, hablamos de unos cuantos síntomas, ¿no? Y bastante incapacitante, imagino que debe ser. Así que para que nos cuente todo esto y cómo vive precisamente pues con esta enfermedad, hablamos con José María Alonso, que es un paciente que tiene esta enfermedad. Le diagnosticaron a los 40 años, ahora tiene 63 y precisamente pues le queremos preguntar esto, ¿no? Si está muy limitado y cómo le ha afectado. José María, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Claro, cuando leemos o escuchamos espondilitis anquilosante, muchos de nosotros nos quedamos un poco sorprendidos porque no sabemos bien qué es, pero tiene tela, ¿no? Podemos decir, o sea, fuerte dolor lumbar, pero se queda muy corto si solo decimos eso, ¿no?
Efectivamente, yo la primera vez cuando me dijo el médico tienes una espondilitis anquilosante, yo me quedé sorprendidísimo diciendo qué está diciendo este señor, después de haber estado como cerca de 20 años yendo de médico en médico sin saber qué era. Cuando me dice eso y dice o te lo tomas muy en serio o acabas en una silla de ruedas, pues más todavía. Es decir, yo a mis 40 años, pues con niños, pues con toda la vida por delante, pues te quedas, vamos, muy sorprendido.
¿Cuáles fueron los síntomas que tuviste en un principio para acudir al médico?
Bueno, yo desde muy joven, yo desde ya cuando era muy pequeño, tenía unos dolores en las rodillas que no me podía ni levantar. A mí me decían que lo que no quería era ir al colegio, y es que lo que me pasaba es que en cuanto me levantaba los dolores de rodilla eran insoportables. Luego ya más adelante fue de estar de pie a los mis 20 años, que fui yo creo que por segunda vez al médico, porque mientras tanto, pues bueno, eres joven y todo pues te lo achacan a que es el crecimiento, estos dolores son los normales, bueno, pues por lo que suele pasar, ¿no? Y a los 20 años, bueno, pues yo de estar en trabajo que estaba de pie, se me hinchaban los pies. Se me hinchaban a lo bestia, es decir, no podía estar de pie. Fui al médico y nada, pues me dijo que a qué iba, si a por la baja. Me marché y no quise saber nada más de él, me cambié de trabajo.
Claro.
No tuve nada que hacer, es decir, si a un señor, un médico, tú vas, entras por la puerta y lo que te dices es que quiere pedir esa por la baja, pues no quise saber nada. Y cambié a un trabajo, pues que fue ser taxista, ahí pues compaginaba el estar de pie con el estar sentado, pero mis dolores en la columna vertebral fueron bestiales. Tan bestiales que efectivamente ya a los 40 años fue cuando me lo diagnostican. Y efectivamente fue cuando entré por un médico en la puerta, nada más entrar por la puerta, me dice, usted tiene espondilitis. Y claro, pues eso te deja sorprendidísimo, ¿no? Y sí, efectivamente, me hicieron las pruebas correspondientes y efectivamente, uh-huh. Sí, así fue.
¿Y en este momento cómo estás, José María?
Bueno, pues en este momento yo a mis 50 años, pasé 10 años desde que se me diagnostica hasta que ya vieron los médicos que yo no podía seguir trabajando, pues a los 50 y pocos años a mí me jubilan porque era imposible, yo no podía compaginar el trabajo con mi enfermedad y me jubilan y bueno, pues ahora mismo pues estoy 4 días a la semana haciendo una rehabilitación continuada. Es decir, esta rehabilitación continuada se ha demostrado que junto con la medicación que nos ponen es lo mejor que podemos hacer en un espondilítico.
Uh-huh. ¿Puedes caminar en estos momentos?
Sí, en este momento sí. No he acabado en una silla de ruedas. Me lo tomé muy en serio.
¿Y cómo es tu día a día? ¿Qué es lo que notas? ¿A la hora de levantarte bueno, pues, te sigue pasando eso que comentabas de pequeño?
Sí,
¿se ha agravado mucho más?
Ahora mismo te digo, si la rigidez... Yo tengo una rigidez continuada. Yo, cuando tú veas a una persona, como decimos nosotros, echa para adelante, es decir, desde lo que es la cadera, la cabeza hacia adelante, cuando veas a una persona así, ese va a saber que es espondilítico. Tú te acercas un día y te lo preguntas, oye, ¿eres espondilítico? Y con una sonrisa te dirá, sí, soy espondilítico. Es decir, que lo tomamos ya con un dolor crónico total y convivimos con eso.
Ya.
Eso es un dolor que no se nos va a quitar. Podemos tener sí. Nuestros, como decimos, nosotros altibajos, nuestros altibajos, ¿no?
Claro.
Pero vamos, el dolor crónico le tenemos total.
Por lo que veo, José María, te lo tomas con mucho humor, ¿no? Y,
sí.
Y da gusto realmente escucharte, ¿no? Pese a tu enfermedad y a tu condición en el día a día, ¿no? A tener estas dificultades, te noto con ánimo, ¿no? Y con ganas de seguir en el día a día, ¿no?
Efectivamente es lo que te digo, que yo antes de que me jubilaran y nada más que pues trabajar, pensar nada más que tenías que sacar a tu familia a trabajar, pues una vez que te jubilan ya piensas de otra manera y piensas más en ti. ¿En qué? Pues en tu enfermedad, en que tú tienes que salir adelante, que ya tienes tú efectivamente, tu familia ya empieza a crecer y ya van teniendo trabajo, pues ya lo vas viendo de otra manera, ¿no? Pero sí. Como cuando te toca y eres 30, 40 años, la primera vez te hunden. Te hunden porque tú ves que tienes unos niños pequeños, ves que vas a hacer, que no puedes trabajar, que tus compañeros de trabajo te dicen que eres un vago, y es que no es así. Es decir, no, es que te pueden poner en otro puesto de trabajo, pero ¿en cuál? Si en el que te pongan no puedes estar. ¿Estás sentado? Estás mal. ¿Estás de pie? Estás mal. No puedes estar en un trabajo en concreto.
Uh-huh.
No, se ha visto que no lo podemos, y sobre todo cuando ya lleva acumulado. Hoy en día, efectivamente, con la medicación que se nos pone, que es bastante aceptable, porque como has dicho también, se nos dan problemas en los ojos, también problemas en los riñones. Es decir, yo muchas veces cuando voy al médico le digo, oye, mira, que me ha salido esto. Dice, ya sabes que esto es de la espondilitis. Es decir, que tenemos una cantidad de enfermedades luego que van acompañadas con la espondilitis impresionante. Pero bueno, nos lo tomamos, como tú bien dices, con buena cara, para que dices, bueno, como ya sé que me va a tocar, pues vamos a ver cómo salimos de ella, que es lo importante.
Además, como tú dices, es una enfermedad de por vida ya, ¿no? Así que
sí.
Tratamiento imagino que debes seguir, pero es eso, ¿no? Que cada vez se le suman más cosas, más ingredientes a la enfermedad,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente. No, hay muchos ingredientes que están junto con la enfermedad y sobre todo, ya te digo, en esta enfermedad que se va avanzando bastante desde yo cuando empecé, ahora mismo, es decir, la medicación ha influenciado muchísimo y sobre todo también los fisios. Con nosotros nos ayudan muchísimo en hacer una serie de ejercicios. No vamos a ir por una paralimpiada, pero sí unos ejercicios muy acorde a nosotros y nos vienen muy bien.
Uh-huh. Hablabas hace un rato de que en el trabajo te decían no seas vago, o, sí, o recordabas, sí, por ejemplo, ese médico que nada más entrar por la puerta te dijo, sí, que eso era porque te daba pereza ir al trabajo y que querías la baja, ¿no? ¿Crees que se necesita un poco de empatía social o también profesional, ¿no? Porque que un médico te diga eso también sorprende, pero sobre todo en el trabajo y sobre, sí, todo con gente con enfermedades no tan conocidas también.
Sí, efectivamente, con enfermedades tan poco conocidas como la nuestra, que hoy en día se va conociendo más, sobre todo por los médicos hoy en día, no es como cuando a mí me lo detectan, que apenas, vamos, incluso le hablabas a un médico que tenías espondilitis y espondiloartritis, como hoy en día se dice, pues te decían, ¿no? Es decir, que te miraban como cosa rara, ¿no? Hoy en día, efectivamente, los médicos saben de qué estamos hablando y saben perfectamente. Lo que no lo vas a ver es tu compañero de trabajo. Tu compañero de trabajo lo que va a ver es que está pidiendo bajas, que no puedes trabajar como él, que no puedes. Y lo único que está viendo el compañero de trabajo es que él está trabajando por ti y por él. Entonces, y ni la empresa lo sabe, es decir, la empresa no sabe tampoco qué es lo que te pasa, y si, sobre todo si eres un chaval joven, te imagino un chaval de 30 años, pon hasta 40 años, una persona ya con 40 años, efectivamente, como decías antes, a los 30 y 40 años es lo normal que suele aparecer, pero aparece antes. Ahora te digo, yo muy joven, con 7, 8 años, a mí me salía, lo único que no sabían qué era.
Claro.
Me decían que era una enfermedad reumática, no sabían qué. Claro, hoy en día sí, hoy en día, ojo, que también pasa que hasta que la detectan, porque hay otros, es una enfermedad que da unos síntomas muy extraños, igual que otras enfermedades, entonces los médicos hasta que llegan al final y te dicen, vamos a ver si efectivamente esto es una espondiloartritis, sí, o una espondilitis anquilosante, pues
pasa
tiene que
mucho
hacer
tiempo.
Una serie de...
Sí.
Pasan desde que te empiezan a hacer las primeras problemas que tienes hasta que te lo detectan, suelen pasar hasta 8 o 10 años.
Uh-huh.
Entonces, claro, nos ponemos que una persona con 20 y tantos años le pasa, pone 7, 8 o 10 años y ya se ha puesto en 30, casi 40 años.
Claro.
Y es lo que estabas hablando antes, entre 30 y 40 es cuando se diagnostica, efectivamente, porque han pasado todas estas cosas.
Exacto.
Pero en ese tramo es horrible. En los puestos de trabajo, en todo, es horrible. O si trabajas tú por tu cuenta, es decir, ves que no puedes coger peso, que no puedes, es que no, vamos, tú imagínate que vas a coger una cosa de peso o incluso vas a coger a tu hijo y es que no puedes cogerle.
Uh-huh.
Y claro, que te llega la mujer y dice, ¿qué pasa? Que es que no quieres coger, no es que no puedas, es que no puedes, uh-huh, no puedes.
Te ha afectado mucho a nivel familiar, decías que tenías niños pequeños. ¿Cómo ha sido
el papel
de tu familia en ese momento, ¿no? Sí.
La verdad es que mi mujer es farmacéutica y enseguida pues empezó a mirar a ver qué era la enfermedad y vio que efectivamente pues no era una cosa que te estuvieras inventando, no, sino que lo que tenías estaba ahí y iba a ser de momento, que no hay, como tú bien has dicho al principio, que es una enfermedad que no se va a curar y tienes que saber convivir con ella. Y con los niños pequeños, pues en ese momento, pues mi mujer, como farmacéutica que es, pues tiró de la familia, más que yo trabajando.
Uh-huh.
Claro. Y... yo trabajaba, pero muy poco, no podía.
Claro. Y con el paso del tiempo, ahora, por ejemplo, ¿cómo te ayudan, José María?
Bueno, pues yo ahora, mira, soy vicepresidente de DEPA, una asociación aquí de Parla, y esta asociación, bueno, pues ayuda a todos los espondilíticos, es decir, que ayuda muchísimo y hace, por eso es lo que te estoy diciendo. Yo estoy haciendo ahora mismo una rehabilitación continuada de 4 días a la semana, que eso me viene, pues no te puedes ni imaginar, con fisios que saben de lo que están hablando y luego pues yo tengo mis revisiones continuas con mi reumatóloga y fenomenal,
uh-huh,
fenomenal.
Pues que así siga, ¿no? Ojalá se vaya avanzando también en tratamientos, no en una cura que no existe, pero ojalá se pueda paliar un poco, ¿no? Este dolor, esta enfermedad y los años que os queden de vida, pues podáis disfrutarlos de la mejor manera posible, ¿no? Así
Oye,
que
pues
ojalá sea así.
Muchísimas gracias, de verdad. Y la verdad que lo intentamos y todo espondilítico, ya te digo, cuando te encuentres con alguien que de cadera hasta la cabeza tú ves que está inclinado para adelante, acércate un día con una sonrisa, le dices, eres espondilítico, y ya verás como con una sonrisa te dirá, sí, soy espondilítico. No, es decir, somos muy pocos los que intentamos llevarlo lo mejor posible, y es una terapia de que hemos visto que la risoterapia es lo mejor que se nota.
Desde luego se nota al hablar contigo, José María, y es un placer de verdad toparte con personas así que te cuentan su historia y que lo hacen con una sonrisa pese a todo, ¿no? Así que te lo agradecemos, ¿no?, que hayas compartido tu caso y también que le pongas voz a todos esos otros, ¿no?, que sufren lo mismo que tú, pero que en cambio poco se los conoce y poco a veces también se les toma en serio, como nos has contado. Así que muchas gracias y que vaya muy bien.
Gracias a vosotros, de verdad, y ha sido un placer estar hablando con vosotros.
I continuem d'aquí no res per parlar de Casa Guadalupe, per conèixer la feina que fan i com ajuden a les dones embarassades que van a aquella casa.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
El PSG y el Inter de Milán se citan en Múnich para coronar al Rey de Europa. Este sábado, la final de la Champions en COPE.
Este es el mejor fútbol del mundo.
Y además, la última jornada en Segunda División. Tres equipos luchan por el ascenso directo y la batalla por el playoff sigue abierta.
¡Viva el fútbol!
Premio de España de Fórmula 1.
Tiempo de juego, bienvenidos.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Oye, que he venido al Corte Inglés a hacer la compra y no veas qué ofertas. El detergente Ariel Sensaciones y Extrapoder tiene un 3x2 y podemos combinarlos como queramos. Y he visto para cenar hoy un salmón noruego de pesca sostenible buenísimo a 12,95 euros el kilo por medios o enteros. Aprovecho, ¿no?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Què és Casa Guadalupe i com ajuden a les dones embarassades? D'això en parlem aquí, al matí del cap de setmana. I ara volem parlar i volem donar a conèixer una casa, però no és una casa normal. Es diu Casa Guadalupe i ofereix una sortida a les mares perquè puguin tirar endavant amb el seu embaràs des del punt de vista econòmic, emocional i també des de la formació. Els ofereixen també formació. En parlem sobre el tema amb una treballadora d'allà, de Casa Guadalupe, la Montse Martínez, i ja ens explicarà això, de què es tracta i en què consisteix aquesta casa. Montse Martínez, muy buenos días.
Buenos días.
Claro, hablamos de Casa Guadalupe. Antes de todo, ¿por qué se llama así?
Vale, Casa Guadalupe se puso esta advocación por la Virgen de Guadalupe que se apareció el 12 de diciembre de 1531 al indígena pobre Juan Diego. Uh-huh. Y ella estaba visiblemente embarazada. Entonces el Juan Diego, ¿no?, tuvo miedo ante la aparición de la señora y él, pues, y ella le dijo: nada te asuste, hijo mío, el más pequeño, no estoy aquí, que soy tu madre. Entonces Casa Guadalupe se ha querido hacer suyas estas palabras porque es un mensaje que les dice la Virgen a las mamás, ¿no? Nada te asuste. Porque muchas mujeres que vienen a la casa, ¿no?, y están pensando en abortar, tienen dudas, muchas veces puede ser pues motivos económicos, como has dicho, ¿no?, el rechazo familiar, presión social o la enfermedad de un hijo, pero en el fondo hay como motivo real a todas esas mujeres, que es un miedo muy fuerte que tienen en afrontar en soledad el embarazo. Uh-huh. Entonces la Virgen les dice, no tengáis miedo, hijo mío el más pequeño, ¿no? Tienes el más pequeño, pues es ese niño que está en la barriga de la mamá, concebido y no nacido, y también somos las propias madres que están solas, ¿no?, las más pequeñas, y ella nos dice que está aquí, que es nuestra madre y que no nos dejará nunca solas y que entonces no tengamos miedo.
Y allí ofrecéis ayuda económica, también formación, ¿no?, ayuda emocional. ¿Es una casa en la que conviven varias mujeres o cómo funciona? ¿De qué se trata?
Exacto, esta es una casa que ellas tienen para ellas, para venir, participar de las diferentes actividades. Abrimos por la mañana y por la tarde y también los sábados por la mañana. Entonces, ellas reciben toda la ayuda en cuatro ámbitos fundamentales. Uno sería el material, ¿no?, que se entrega semanalmente, pues comida, productos de higiene, las cosas del bebé, leche, materno-infantil, pañales, toallitas, también materiales como ropa, cochecitos, pronas, cunas. Y luego también tienen un acompañamiento afectivo, ¿no?, que es que ellas pueden venir todas las veces que quieran a la casa y que sienten como su familia, ¿no?, su hogar, y pueden ser acogidas, ser queridas, escuchadas, y también a través de actividades, como puede ser a través de hacer manualidades, clases de cocina, y luego la formación que reciben cada sábado en cuatro ámbitos, que puede ser sanitario, con ginecólogos, comadronas, ¿no?, afectivo sexual, también testimonial, espiritual, y luego mientras ellas están recibiendo esta formación, hay todo de voluntarias que cuidan a sus bebés y a los hermanitos.
Uh-huh. ¿Y todo esto hasta el momento en el que nace el bebé o después incluso también pueden continuar allí?
Exacto, ellas pueden recibir la ayuda desde que se quedan embarazadas hasta los 2 años de vida del bebé.
De acuerdo, de acuerdo. ¿Y cuál es el perfil de la mujer que acude a Casa Guadalupe?
Ahora actualmente tenemos muchas mamás jóvenes. Tenemos algunas menores de edad, adolescentes, y luego pues son madres que generalmente pues a veces algunas son inmigrantes, otras están solas, afrontan el embarazo en total soledad, ¿no?, que no hay nadie que las apoye en ese embarazo.
Uh-huh. Imagino que para vosotras, no tú como directora o las trabajadoras, por ejemplo, que estáis allí, también debe ser una especie de casa para vosotras, ¿no?, para inspiraros también en ellas, para ayudaros también entre vosotras. ¿Qué es lo que significa para vosotras que estáis allí tratar con ellas e impregnaros quizás de sus historias?
Exacto, aprendemos muchísimo de ellas, de la fuerza que tienen, del cambio que hacen, ¿no?, porque vienen con mucho miedo, mucha preocupación por ese embarazo, ¿no?, que les cuesta mucho. Y luego, pues cuando tienen al bebé, ¿no?, que ya no lo quieren dar a nadie, que están muy contentas, ¿no?, y todo lo que se van superando día a día, o sea, recibes como mucho mucho cariño de parte de ellas. Uh-huh. Eso es muy bueno.
Te iba a comentar, Montse, ¿tenéis solo una casa Guadalupe o tenéis varias?
Tenemos varias. Tenemos la primera que inició en el 2012 en Sabadell y luego otra que empezamos en 2021 en Tarrasa. Y actualmente tenemos un otro proyecto que se llama Casa San José, que también está en Tarrasa, y allí ya es para que las mamás pues duerman y puedan tener un acompañamiento más profundo todavía, y lo llevan unas hermanas de los Sagrados Corazones de Jesús y María.
Porque en Casa Guadalupe, las dos que tenéis, que has comentado, allí no duermen y no hacen vida las 24 horas, ¿no?
No, no, no. Es como parecido, ¿no?, el estilo de un centro de día, ¿no?
De acuerdo. Claro, claro. Pues te agradecemos que hayas hablado con nosotros, Montse Martínez, directora de Casa Guadalupe, y que nos hayas contado un poco de qué se trata y qué tipo de mujeres van allí, qué es lo que hacéis y la formación también que dais. Muchísimas gracias por darlo a
Muchas
conocer.
Muchas gracias. Gracias.
Que vaya
Mar.
Muy bien. La falta creixent de capellans de Catalunya està transformant el model de gestió de les parròquies, especialment en les zones rurals, i l'arquebisbat de Tarragona, que engloba 7 comarques, compta actualment amb 7 dones laiques amb missió pastoral, una figura nomenada pel bisbe per fer tasques religioses i comunitàries en col·laboració amb el rector. Aquest recurs, institucionalitzat des de fa dècades, es fa cada cop més necessari per garantir l'activitat parroquial en municipis sense presència estable de mossens, una situació que s'ha agreujat per la manca de relleu generacional. Des de l'any 2015 no s'ha nomenat cap nova laica, fet que preocupa a les actuals responsables, que ja tenen una edat avançada. A més, també aquesta situació dels capellans també es veu reflectida en casos com, per exemple, amb el mossèn, amb el que parlarem ara, que té 82 anys i, tot i que no té pensat jubilar-se, veu que no hi ha relleu generacional al seu darrere. Ell és el mossèn Gerard Soler i el tenim avui aquí amb nosaltres per parlar-nos sobre el seu dia a dia. Mossèn, molt bon dia.
Bon dia.
Encantada de saludar-lo. Com es troba vostè davant d'aquesta problemàtica?
Pues és que el que tu has dit és veritat, però penso que ens falta esperança, confiança en el Senyor, perquè el Senyor ha ressuscitat i, per tant, vencerem.
Mm-hmm.
En sortirem de tot. D'altres moments de la història de l'Església també han sigut de crisis. I el que s'ha de fer potser és insistir a les nostres comunitats a veure si hi ha vocacions al ministeri presbiteral.
Mm-hmm. Vostè mateix, mossèn, ha volgut il·lustrar aquest desgast, no?, i aquesta sobrecàrrega que pateixen molts capellans a l'edat avançada, oi?
Miri, un servidor tinc 82 anys. 82 anys i estic al servei d'una parròquia i d'un oratori, de l'oratori de la Mare de Déu de l'Acadèmia. I mentre el Senyor em vagi donant força i salut, aniré seguint.
Uh-huh. I com és el seu dia a dia?
Pues el meu dia a dia és aixecar-me molt aviat, perquè me'n vaig a dormir també molt aviat. Llavors baixo cap a la parròquia. La gent veuen que sóc a la parròquia, de vegades venen gent a saludar-me, a confessar-se, i després, doncs, si em criden per algun malalt, tinc aquí al costat l'Hospital Nadal Meroles, que de vegades em criden per anar a veure algun malalt, donar la Santa Unció, si he de fer algun enterrament, i a la tarda tenim el rosari i tenim també la missa. A la nostra parròquia, des de fa 3 anys, tenim un canal de YouTube.
Ah.
I aquest canal ja ens ha proporcionat 321.000 visualitzacions.
Uh-huh.
Sí, que sense fer res extraordinari, perquè amb aquesta càmera que tenim de YouTube no cal ni posar llums especials ni maquillar-se com a la televisió, doncs cada dia surt el rosari i la missa que celebrem, i els diumenges les misses que celebrem el diumenge.
Per tant, vostè s'ha adaptat als temps, no?, diem, fins i tot amb la tecnologia.
Ah, sí, sí, perquè tenia molta por amb tot això del Facebook i de l'streaming i tot això. I de Tarragona, que és el que em va posar el YouTube, me va dir: mossèn, no es preocupi, que jo l'ajudaré.
I tant.
M'ha posat el YouTube i fa 3 anys, eh? Gràcies a Déu, ha anat sortint cada dia i un servidor no tinc res més que apretar el botonet on any i va soltar l'aire i ja està.
Mm-hmm.
I ell em prepara els enllaços cada dia.
I tot el que cal. Per vostè està suposant algun repte mantenir, per exemple, aquest ritme, no?, continuar treballant per la seva salut o per la comunitat? O ha tingut algun repte per endavant que hagi hagut de superar? O es troba bé continuant treballant?
Me trobo bé, gràcies a Déu. L'any 2017 em van operar em van posar 3 bypassos al cor. El metge que em va operar a Barcelona va dir: mossèn, vostè té el piset molt net, però les canyeries totes glossades. I llavors em van operar allà mateix, i al cap de pocs dies ja em van donar d'alta i vaig aguantant, gràcies a Déu, fins ara.
I ha demanat la jubilació o li han donat alguna resposta?
No. Als 75 anys hem de presentar la carta de jubilació, però ja en tinc 82, i vull dir que ja fa temps que m'ha passat i vaig treballant, gràcies a Déu.
I quan t'he pensat jubilar-se? O t'he pensat treballar fins que pugui?
Fins que pugui. Sí. El dia que no pugui, doncs diré prou, ja està.
Exacte. Com veu el futur de l'Església sense aquest relleu generacional del que parlàvem?
Jo penso que ressorgirà, que tornarem a tenir persones. Hem passat, mira, quan la cèlebre guerra nostra de l'any 36, del segle passat, fixen quants mossens i bisbes màrtirs. I després hi va ser un refloriment. Ara han baixat. Hi ha un descens terrible. Però bueno, sé que en qualsevol moment el Senyor pot tocar el cor de les persones. Equivocacions en el temps menys esperat. Penso que això ens té que moure a resar. Molt. A resar molt i a tenir esperança.
Doncs, mossèn Gerard Soler, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos com és el seu dia a dia i explicar-nos doncs la seva història, no? I també com veu aquesta problemàtica des del seu punt de vista. Moltes gràcies, que vagi molt bé, eh?
Gràcies,
adéu. Adéu. I ara volem parlar de que la Universitat Internacional de Catalunya, la UIC, i la Fundació Banc Sabadell han signat un conveni de col·laboració per tal d'impulsar el projecte Caring for Smiles, Changing Lives, centrat en promoure la salut bucodental i oferir també atenció odontològica a la població en risc d'exclusió alhora que contribuir al desenvolupament del talent dels alumnes i fomentar un canvi transformador. Sobre el tema, perquè ens expliqui una mica en què consisteix aquest projecte, en parlem amb el doctor Giné, que és degà de la Facultat d'Odontologia. Doctor, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, al final el projecte el que vol dir, no, és que preocupar-se per el somriure, no, canvia la vida d'aquestes persones. I vosaltres, precisament, és el que feu, oi?
Sí. Miri, l'expressió facial, al final, tradueix l'emoció, els sentiments i també el dolor, no? I el dolor i la pau, no? Per això el nom aquest, no? Cuidant del somriure, no? D'alguna manera, darrere de poder somriure amb naturalitat, hi ha moltes accions dentals que es poden fer per ajudar que això sigui una realitat en aquest sentit. Per això vam escollir aquest nom de cuidar el somriure. És una iniciativa que fa temps que portem endavant, que és com poder arribar a les persones que no poden tenir accés a tractaments odontològics amb la possibilitat, per les condicions que siguin, perquè algunes són econòmiques, però altres tampoc són econòmiques. Són també algunes situacions que han de mirar de resoldre i de poder arribar d'alguna manera.
Exacte. Especialment ho feu a través de l'impuls del talent jove, no? Aquestes diferents entitats que hi col·laboren. Al final són unes 22 entitats la que té acord amb vosaltres i les que col·laboren amb vosaltres, i el que feu és això: atenció bucodental i també tallers de promoció d'hàbits saludables, perquè una cosa va lligada a l'altra, oi?
Totalment, totalment. Tenim la doble responsabilitat. Evidentment hi ha moltes patologies, sobretot la càries i la malaltia periodontal, però també hi ha altres, que són els traumatismes, el càncer, que s'han d'atendre, que són molt greus, no? alguns d'ells. Però sobretot aquestes dues patologies més universals, que és la càries i la malaltia periodontal, que són molt, molt, molt àmplies, molt àmpliament esteses, no? I no estan, i per molt esforços que fa des dels serveis públics, els serveis privats, atendre tota la població, és molt difícil, perquè hi ha molta, molta patologia, no? Per un cantó, és atendre aquestes necessitats odontològiques que hi ha d'aquests pacients que no poden tenir accés a l'atenció. Però per l'altra, i bastant més important que aquesta, és tractar la salut. És mirar que no malalteixin, no? Mirar de posar pautes, diguem-ne, preventives, encara que el que més escau és el manteniment de la salut. Més que és evitar que hi hagi enfermedad, però mantenint la salut i, per tant, el benestar dels pacients. Per tant, tota acció que fem, tota acció va lligada al tractament per un cantó, i per altre cantó l'educació i també l'estimular les persones a que es cuidin per evitar malaltia en aquest sentit.
Exacte. Clar, perquè una patologia bucodental, en aquest cas, també pot derivar a altres malalties molt més greus, no? La mala salut, per exemple, de la boca, pot contagiar-se, no podem dir d'aquesta manera, a qualsevol altra malaltia que afecti a tot l'organisme, no? Llavors, és com molt important. Parlem normalment d'aquestes patologies, de les càries i d'aquest tipus, o quines són les més freqüents?
Sí, no, les més freqüents són la càries i la malaltia periodontal. I poder cada vegada més la malaltia periodontal, perquè la càries es va controlant, encara que no tant com desitjaríem, però es va controlant una mica més. I amb això que em preguntes tens molta raó. Vull dir, cada vegada hi ha més evidències en què hi ha una relació molt important entre els microorganismes que hi ha a la boca, tot el que generen aquests microorganismes, i les alteracions del resta de l'organisme, les vasculitis produïdes també per tots els mitjancers aquests dels microorganismes, etc., que donen unes possibilitats de patir malalties cardíaques i vasculars. Però no sols això, sinó també s'ha vist que amb alguns biòpsies que s'han fet en pacients amb Alzheimer, doncs també hi havia microorganismes que passen la barrera hematoencefàlica. Per tant, és un tema que la salut bucodental dona salut general, salut sistèmica a les persones també.
Això mateix. A quines persones vulnerables tracteu? Com ho feu això per tal de contactar amb elles o poder-les tractar i que tinguin aquesta bona salut bucodental?
Sí, a veure, hi ha diverses vies d'accés, no? La prioritària, la més important, són els assistents o les assistentes socials que venen per part de l'Ajuntament o per part d'algunes institucions que ens envien les persones ja seleccionades, que aquesta persona té una necessitat, no té recursos i l'heu de mirar d'atendre, i així ho atenem a la clínica odontològica nostra o a les accions que fem externes. I després també ens venen pacients aquí que sense recursos, i llavors tenim una comissió específica, una comissió d'atenció social, que perquè pugui definir, doncs mira, aquesta persona se li pot arribar a tractar aquestes patologies, i aquesta, doncs, poder no tant. Hem de tenir en compte que de necessitats n'hi ha moltes i els recursos són limitats. Llavors, doncs, s'ha de mirar d'atendre, sobretot, i en primer lloc, les necessitats més perentòries, que són doncs, el dolor, sobretot quan hi ha dolor i la falta de capacitat masticatòria, no? Aquestes són les que tenem en primer lloc. Encara que també, i permetem un moment més, que hi ha persones joves que han perdut dents anteriors i que per poder-se reinsertar l'activitat laboral o professional habitual necessiten tenir un tractament, perquè si no, no trobaran. Si no tenen una estètica adequada també del front anterior, els serà molt difícil trobar una feina que els dignifiqui.
Uh-huh. I no només feu això amb els béns vulnerables, sinó que també contribuïu a formar els futurs odontòlegs, no?, des d'una vessant integral i humanista, posant la persona en el centre. Com hauran de ser, com haurien de ser els futurs odontòlegs i com els esteu formant per tal de que tinguin tot això present?
Sí, aquesta part de formació a nivell de social és molt important, perquè molts d'aquests estudiants pues, no coneixen aquesta vulnerabilitat, aquestes persones que estan en aquest estat tan vulnerable i aquesta necessitat. D'aquesta manera apostes més perquè puguin tenir la persona en el centre. Realment és a dia d'avui la tecnologia, la intel·ligència artificial et donarà moltes ajudes en els tractaments. Hi haurà molt poca diferència segurament entre un professional i un altre, perquè tindràs les ajudes al diagnòstic, les ajudes al tractament, etc., no tecnològicament, però el que sí que donarà una gran diferència és tenir aquest criteri, de tenir aquesta interioritzat la persona en el centre, o sigui, aquest les soft skills, no? Vull dir, l'empatia, l'ànim de servei, el ser sensible a les patologies dels pacients, al dolor del pacient i a les necessitats dels pacients. I pensem que aquesta és una part molt important i que per això és aquesta formació global de l'alumne, tant amb la part tècnica, que és importantíssima, que aquí els formem molt bé, penso jo, amb totes les noves tecnologies i sobretot molt ben preparats en aquest sentit, però al final el més important és formar-los en aquest aspecte humà d'atenció a la persona.
Exacte. De fet, l'altre dia fèiem una entrevista precisament d'això, no? De com haurien de ser els metges del futur, i destacaven precisament aquesta professionalització en quant a la tecnologia, no? Però també, sobretot, la part humana, que al final és el que volien els pacients, no? Que el metge sigués proper i fos humà, en resum. Així que aquests també seran els odontòlegs del futur, humans i alhora també professionals en els altres aspectes. Des del seu inici, el projecte Caring for Smiles Changing Lives ha permès atendre a més de 1.000 persones amb la participació, com dèiem, de 80 professors i fins a 420 alumnes de diferents cursos de grau d'odontologia. O sigui que ja porteu un gran recorregut i seguirà, així seguirà, no?
Sí, portem un gran recorregut i des d'aquí vull donar gràcies a totes les institucions que ens apoyen en aquest sentit, com és en aquest cas el Banc de Sabadell, com abans ens deies, i que ens ajuda a arribar a molta més gent. Ens ajuda a arribar a molta més gent, a atendre les patologies, com dèiem, ajudar també a desenvolupar hàbits saludables i millorar el manteniment de la salut, però també ajuden i al final ajudem molt a que els alumnes agafin aquesta part humana d'atenció a les persones. No estan atenent boques, sinó estan atenent persones que tenen un problema a la boca. I això és important de diferenciar-ho.
Així és. Doncs, doctor Giné, degà de la Facultat d'Odontologia, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per ensenyar-nos aquest projecte que porteu a terme i doncs, a ajudar també, no?, a tota aquesta salut bucodental dels pacients i dels més vulnerables, que molts cops no tenen aquesta oportunitat, i vosaltres els hi faciliteu tot el procés i tot el tema. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per explicar-nos-ho.
Moltíssimes gràcies, Mar, ha estat un plaer. Moltes gràcies.
I d'aquí una estona parlem de l'ajuda de 100 euros, que sembla ser que d'aquí uns mesos ja serà una realitat per tots aquells menors d'edat de menys de 16 anys que hagin de portar ulleres o lents de contacte.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Ahora en El Corte Inglés descubre los sofás que sientan muy bien.
Porque tienes hasta un 20% de descuento en una selección de sofás y sillones. Y financia hasta en 12 meses.
Del 29 de mayo al 4 de junio solo en El Corte Inglés.
Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés CFC S.A. y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
€100 d'ajudes per a menors de 16 anys que necessitin ulleres o lents de contacte. Sembla ser que serà una realitat ja d'aquí uns mesos i en parlem aquí al matí del cap de setmana. El govern espanyol ha anunciat una subvenció directa de €100 anuals a tots els menors de 16 anys que necessitin ulleres o lents de contacte. L'ajut serà universal i se'n podran beneficiar tots els infants i adolescents de menys de 16 anys que ho necessitin, independentment de les deficiències visuals, la situació econòmica de la família o el seu lloc de residència. Un programa batejat ja com a Pla BEO, que es tramitarà com a decret llei i es preveu que entri en vigor el curs vinent. Sobre el tema, perquè ens expliqui la situació i concretament els detalls d'aquesta nova subvenció, en parlem amb el president del Col·legi Oficial d'Òptics i Optometristes de Catalunya, el Joaquim Grau. Joaquim, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, parlem d'aquest Pla BEO i dels diners, no?, que s'han destinat 48 milions... han sigut els diners que s'han destinat a aquest nou programa i que sembla ser que ajudarà a moltes famílies i a molts nens, en aquest cas, menors d'edat, no?, que es trobin en aquesta situació, oi?
Sí, sí, així serà. És un pla perquè tothom fins als 16 anys pues, pugui accedir a una equipació, a unes ulleres, a unes lents de contacte de forma completa i anual, i així també proporcionarà que hi hagi moltes famílies que de vegades pues, tenen una miqueta, per motius econòmics, la no possibilitat de fer-se una revisió visual amb els nens, és molt important, pues, poder-ho fer-ho de forma més periòdica.
Uh-huh. Per tant, seran €100, no?, anuals, en aquest cas, on el menor podrà acudir i tenir doncs, unes ulleres, unes lents de contacte, ja sigui per corregir la miopia, no?, la hipermetropia, l'astigmatisme, qualsevol d'aquestes coses, no?, doncs les podrà corregir amb aquestes lents o aquestes ulleres, amb aquestes lentilles, si no, doncs que es cobriran en aquest aspecte, no?
Sí, sí, és així. De fet, amb aquest import d'ulleres, entenem que la majoria de gent, perquè sí que sempre és veritat que hi ha casos especials, que aquest segurament els serà més difícil poder-ho cobrir en €100. Això jo crec que és una cosa que s'estudiarà quan ara sortirà el Real Decret i s'acabarà de veure què passaria amb els casos especials, o suposem que serà així, però la majoria de gent podrà tenir dret a aquest equipament.
Mm-hmm. Això sembla ser que entrarà en vigor ja de cara a l'any vinent, no? Per tant, els adolescents que tinguin 15 anys en aquest moment i que l'any que ve tinguin 16, encara podran adquirir-ho o no?
Jo crec que estàvem parlant d'entrar en vigor al setembre d'aquest any, que és evident que per tramitació, entenc que el pla és molt just, potser a finals de setembre sí que es podria entrar, eh?
D'acord.
Però estem parlant d'aquest any.
I aquí pot beneficiar, per exemple, parlem, no, de que arribarà a 700.000 infants i adolescents, contribuirà, a més, també una qüestió important, no?, a mitigar el fracàs acadèmic, no?, perquè sí que és cert que, segons el govern, doncs, el 30% dels casos d'abandonament escolar estan relacionats amb problemes de visió, no?, que no ho sembla avui en dia, però, malauradament, doncs, encara tenim aquestes xifres i el que demostra que és així, no?
Sí, a veure, això és evident que el 80%, bueno, ja hi ha estudis que demostren que el 80% del que nosaltres aprenem ho aprenem a través de el que és visualment el que estem veient de l'entorn. Si la visió no és bona, la comprensió no és bona i està relacionada amb el fracàs, no? Una bona correcció sempre implica un major seguiment de la classe, amb el qual estem amb el que parlàvem abans, no? Si de vegades una família té dificultats per arribar...
Continuem.
Si una família té dificultats per fer un nou equipament i no pot corregir bé, és evident que aquest nen anirà amb una correcció que no és la bona, amb el qual hi haurà un percentatge de coses que es perdrà. Un nen que té una dificultat d'un 20% de visió perquè no ha renovat les seves ulleres, segurament hi haurà, no un 20%, però segurament hi haurà una quantitat de coses que no aprendrà i això contribuirà que no pugui fer servir, seguir diguem-ne l'escola de forma habitual. De fet, aquesta mesura és una mesura que està en consonància amb altres països europeus on les prestacions per ulleres majoritàriament sempre són per infants.
Uh-huh. I podem dir que estan augmentant els problemes de visió en nens i adolescents últimament?
Sí, sí, això ja ho diu l'Organització Mundial de la Salut, ja diu el 2050 la meitat de la població serà miop, i més tenint en compte que estem treballant en entorns digitals, en entorns on la visió propera és molt important, i això crea un augment de la minoria. Per tant, en aquests casos, el control periòdic sempre és important.
Sí. Uh-huh. I què us sembla, des del col·legi, aquesta ajuda, aquesta subvenció de 100 euros anuals? Abans m'has comentat una mica, no, que realment en molts casos costa molts més diners, però què us sembla que l'ajuda, doncs, sigui d'aquests diners?
Nosaltres creiem que és una mesura molt encertada, ja dic, perquè sí que poden haver alguns casos, però la majoria de casos podran tenir unes bones ulleres amb uns bons tractaments que cobriran la despesa que de vegades les famílies no podrien atendre. Per tant, nosaltres ho veiem com una bona mesura, ja no solament una bona mesura econòmica, sinó el que comentava també una miqueta abans, que tindran l'oportunitat de fer-se una anàlisi visual que potser abans els costava més a fer.
Uh-huh. I la franja d'edat també us sembla bé?
Sí, sí, la franja d'edat és correcta. Uh-huh. Home, evidentment hi ha altres col·lectius que d'alguna forma es poden sentir una miqueta, estic pensant, per exemple, en el col·lectiu de la gent gran, però crec que és una cosa a explorar en un futur. Si inicialment el govern ha decidit començar per aquesta prestació, jo crec que és una molt bona idea, però no hem d'oblidar que també hi ha més col·lectius que d'alguna forma segurament necessitarien ajuda.
Perfecte. Doncs Joaquim Grau, president del Col·legi Oficial d'Òptics i Optometristes de Catalunya, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per donar-nos la vostra visió sobre aquestes noves ajudes i estarem pendents de a veure si el setembre s'aprova finalment, no? I comença a arribar ja aquests infants. Gràcies per parlar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres. Molt bon dia.
I ara parlem de l'epilèpsia, un trastorn neurològic que pot alterar certs aspectes de la vida diària, però que en la majoria de casos no suposa un impediment per mantenir la rutina. Una persona amb epilèpsia pot portar més o menys un estil de vida normal, sempre però depenent de la crisi que tingui i de la freqüència amb la que ho pateixi, no? Actualment, al voltant de 50 milions de persones en el món conviuen amb aquesta malaltia, adaptant-se a ella de diferents maneres. Però, tot i això, amb el tractament adequat i seguint les recomanacions dels professionals de la salut, sembla ser que és possible controlar-la i també doncs, poder reduir el seu impacte en el dia a dia. És un trastorn causat per una alteració de l'activitat elèctrica del cervell que provoca símptomes repentins i transitoris en la percepció, el comportament i la mobilitat. I aquestes manifestacions, conegudes com crisis epilèptiques, poden doncs, comportar una àmplia varietat de símptomes. Per exemple, durant una crisi el pacient pot experimentar por, nàusees, formigueig o percepció fins i tot de llums, colors, de formes o dolors doncs, que no existeixen, no? Similars, potser una mica d'al·lucinacions, no? I també doncs, poden aparèixer automatismes, rigidesa, moviments potser bruscos musculars, convulsions, no? Problemes a l'hora fins i tot de parlar i en alguns casos doncs, la crisi arriba fins i tot a fer que la persona perdi el coneixement. Per això avui ens volem preguntar com podem actuar davant d'una crisi epilèptica i volem també doncs, conèixer els casos de primera mà. Volem parlar abans de res amb una associació que es diu Si jo puc, tu també, que doncs, el David Sanauja és el president de l'entitat. David, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, parlem de les crisis epilèptiques molt conegudes, no?, ja avui en dia, però que potser profundament tampoc es té el coneixement necessari com per poder-les tractar si ho pateix una persona a prop teu, no? Abans de res, David, què és una crisi epilèptica i quins símptomes et fan alertar-te de que pot ser que l'estiguis patint?
A veure, per explicar-ho de manera entenedora, perquè doncs, estem en públic general, podríem dir que una crisi epilèptica seria el mateix que quan a casa endollem tots els electrodomèstics i salta la llum, no? Pues salten els ploms. Quan nosaltres tenim una energia descontrolada dintre del nostre cervell, pues també on hi ha el focus epilèptic és on hi ha el col·lapse i és com si saltessin els ploms. Entre neurona i neurona hi ha un traspàs d'informació que això es diu sinapsi i llavors es pot veure alterat i pot ser doncs, això en aquell moment quan reps massa estímuls exteriors, o de sobte vas omplint el got, fins que sorgeix aquesta crisi. Vale? La més coneguda, que no vol dir que sigui la més usual, seria la tònico-clònica, que és caure a terra i convulsionar. Però, com has dit tu a la introducció, n'hi ha molts tipus. Pot ser en les absències, que és quedar-te com desconnectat i mirant endavant i no et rebre, no poder parlar o no poder expressar-te. Pot ser amb i sense pèrdua de coneixement. Hi ha les mioclònies, que són petits espasmes a braços i cames. Hi ha molts tipus, el que has dit, percepcions estranyes, poder-se riure, poder-se córrer... Depèn d'on tinguis el focus epilèptic.
Mm-hmm. Clar, sembla que tots tenim la imatge al cap, no, de la crisi epilèptica de les convulsions, no, en la que es perd el coneixement, de la que la persona doncs, comença a convulsionar, però hi ha molts tipus, com comentes, i totes són igual de normals, de freqüents, no? No hi ha un tipus específic, succeeixen amb la mateixa freqüència?
La tònico-clònica, que és la que tothom pensa, que és aquesta de les convulsions, és la menys freqüent. Vull dir, la més freqüent serien les absències, que és la que és menys evident davant d'algú que està tenint una crisi. Vale? Que és aquesta carta com desconnectat, mirant a l'infinit i no pots expressar el que en aquell moment estàs tenint si és que estàs sense pèrdua de coneixement, vale? Que aquesta seria la més usual. L'únic que a vegades me pregunten quina és doncs això, millor o pitjor, si hi ha diversos graus, si una és forta. La descàrrega que té el cervell i el cansament que tens després, que seria la període postcrisi, vull dir, estan en una com en una altra. El que quan la que causa terra i convulsiones, doncs clar, tens el plus de que t'has fet mal potser com quan caigués una persona sense tenir una crisi, doncs, no?
Clar.
Vull dir, però la més freqüent serien les absències.
és la més corrent. L'única Hollywood, que dic jo, ha fet molt de mal, perquè aquesta no l'ha expressat quasi gens, perquè queda més visual les altres.
És
la que s'ha vist més en totes les pel·lícules i tot això. I hem de tenir en compte que un 75% de les pel·lícules de la literatura l'epilèpsia està estigmatitzada. Llavors, la tracten de manera incorrecta. És el dolent, és el psicòpata que cau per les escales i es trenca el nas. I, fan... I tot això doncs, no ens passa a la gent que tenim epilèpsia. I llavors, doncs, el que nosaltres fem com a associació és netejar aquest llenguatge i netejar aquesta imatge, no? Naturalitzar-ho.
Mm-hmm. Clar, David, què és el que sent una persona abans de tenir una crisi epilèptica?
A veure, a vegades tenim una cosa que es diu aura, que és els símptomes previs a tenir la crisi. I això també és molt personal, cadascú ho sent d'una manera. En el meu cas, jo noto que em pesa el cap. Hi ha gent que té formigueig a les mans, hi ha gent que té gust metàl·lic a la boca, hi ha gent que té mal d'estómac, hi ha gent que li ve mal de cap. Llavors diu, ui, tinc mal de cap, amb unes característiques especials, que no és el mal de cap normal i corrent, i llavors doncs, ja sé que em ve la crisi. Però hi ha vegades que et venen directes, vull dir, no totes les crisis venen de la mateixa manera, ni tothom sap veure la seva aura, no?
Clar, ni previndre-la, no?, en el moment.
No, això estaria molt bé que diguessis, doncs mira, avui a les 11 me toca tenir una crisi.
No, però em refereixo que no sempre pots estar preparat, no?, per aquests símptomes que dius i saber que després et passarà, et pot venir també de sorpresa, no?
De sorpresa, sí.
En el teu cas, David, en quin moment et vas adonar de que començaves a tenir crisis epilèptiques i de que paties l'epilèpsia? Com va ser l'inici de la malaltia?
Jo vaig debutar als 5-6 anyets, era molt petitet. Llavors, en aquell moment, jo donava tom sobre mi mateix, perquè és un altre tipus de lo que veu la gent quan tenim una crisi, no? Ningú s'imagina. Doncs jo aixecava el dit i donava tom sobre mi mateix. Això és, en aquella època deia un petit mal, que el que diríem una crisi parcial. Vale? Vull dir, però és això, jo vaig començar molt petitet, l'únic que als 43 anys em vaig tornar farmacoresistent. O sigui, pensem que, com has dit a la introducció, un 80% de la gent que té epilèpsia, si amb la medicació pot fer vida normal i pot estar lliure de crisis. Hi ha un 20% que són els farmacoresistents o epilèpsia refractària. Aquí és on estem nosaltres investigant també què podem fer amb els nostres... Nosaltres estem finançant 5 estudis sobre l'epilèpsia i llavors doncs, un d'aquests està sobre la farmacoresistència, com es pot mirar i estem provant o fàrmacs nous o mirant d'uns altres tipus d'operacions que es puguin realitzar poc invasives perquè doncs, la gent pugui tenir-les i no tindre els efectes secundaris que tenien les operacions fins ara, no? Uh-huh. Llavors, és això el que estem mirant. Jo, fins als 43 anys, vaig treure la carnet de conduir, treballava, feia vida com qualsevol altra persona. L'únic que als 43 anys, doncs, el tornar al farmacoresistent, doncs ja pots fer moltes coses, perquè sempre dic que per això l'associació es diu «Sí, jo puc, tu també». Perquè podem fer moltes coses, però a vegades necessitem persones de suport. I això hem d'acceptar-ho com a persona amb una malaltia crònica, però hem d'acceptar aquestes persones de suport. En guany fins i tot hem anat a esquiar. Llavors, en principi, una persona amb epilèpsia i que la tingui doncs, farmacoresistent no podria, com no podem conduir, hem d'estar un any lliure de crisi. Mm-hmm. Però, bueno, amb persones de suport i amb un altre tipus de... No eren dos esquís damunt de les cames, sinó amb un seient que es diu un tàndem, van poder anar a esquiar. Vull dir que jo practico aigües obertes, vull dir, nedo al mar, però necessito un caiac al meu costat,
clar.
Necessito a dues persones de suport, O sigui, quan jo vaig a nedar, que és quasi un equip ja.
No? Vull dir, mai estàs sol.
Mai estic sol. Llavors, és això, has de fer això. Vull dir que sempre parlar amb el teu neuròleg, que això està claríssim, que qui manen són els metges, i que et diuen que si pots realitzar aquesta cosa o no la pots realitzar, no? Però en principi, així parlant en generalitat, podem fer el 99,9999% de les coses, però moltes amb persones de suport, mm-hmm. i que ens ajudin, i que ja està. Vull dir que el que no hem de fer és, quan tenim una malaltia crònica, és quedar-te a casa tancadet i dir, ai, no surto, ai, no faig, ai, el no el tinguin prohibit, com si diguéssim, no? Mm-hmm. Vull dir, intentem fer-ho, intentem mirar com podem realitzar-ho. I nosaltres, per exemple, fem molts cursos de formació a escoles, a centres esportius, a empreses, i tot això, doncs perquè quan una persona diu que té epilèpsia, coneguin el que és, si li han de donar feina i aquella persona està qualificada per aquella feina, doncs li puguin donar una feina ordinària per gent amb discapacitat, que és una de les nostres línies de treball, i o puguem fer esport o puguem fer el que faci falta. Vull dir, és naturalitzar aquesta malaltia i que a escola doncs també sàpiguen els professors com actuar, què han de fer, i que aquell nen doncs pugui anar a una escola ordinària.
I tant. Ara comentaves, abans de fer aquesta denúncia pública, no?, que també és molt necessària, ara parlarem d'això, però deies que després dels 40 anys t'has tornat farmacoresistent. Això pot ser, pregunto, per haver-te tractat ja durant molts anys, pot ser que t'hagis fet immune, per exemple, o no?
No, hi ha nens farmacoresistents amb 5 anyets.
D'acord.
Considerem una persona farmacoresistent quan ha provat més de 3 medicaments anticrisi amb dosis terapèutica. Vale? O sigui, se suposa, segons diuen els estudis, que el primer medicament que et donen amb dosis terapèutica és el que té que funcionar millor, perquè el teu cos està receptiu. Vale? Ara també estem buscant medicaments ja molt concrets per segons quin tipus de crisis. Abans usàvem medicaments més generalistes. Llavors, el segon ja tindrà menys efecte, el tercer té menys, i quan comença el quart, 5, 6, 7, 8 o el desè, cada vegada el teu cos és més difícil de trobar-li això. Per això es considera que el tercer medicament amb dosis terapèutica que no t'ha funcionat pel teu tipus de crisi i es considera una persona farmacoresistent.
I a partir d'aquell moment ja no pots tenir cap tractament, imagino, no?
No, seguim amb prenent un tractament. L'únic que no fa tot l'efecte que hauria de fer.
Ah, d'acord.
No estem lliures de crisis, vull dir que... Llavors vol dir que hi ha gent que millor té una crisi setmanal, hi ha gent que tenim crisis diàries, hi ha gent que té...
És el teu cas?
Jo tinc crisis diàries, sí.
Uh-huh. I com ho portes? Perquè, clar, cada dia tenir crisis, suposo que el que parlaves abans de fer vida normal, doncs no la deus poder fer del tot, no?
Bueno, és depèn de com t'aprens les coses. Llavors, si tu... Amb aquesta vida tens dues solucions, no? Tirar endavant o quedar-te tancat a casa i plorar. Sí. I llavors, doncs, aquesta segona opció no la vaig triar, i vaig triar la primera, tirar endavant,
i llavors
portar-ho el millor possible. A veure, que no tots són unicornios i tot de color de rosa. No, perquè mentiria, llavors això no ho vull dir. Però que intento portar la vida el més normal possible. Hi ha dies que estic més cansat, hi ha dies que no puc estar tan actiu, doncs estic menys, mm-hmm. i no passa res, com qualsevol altra persona. Jo tinc un hàndicap, que tinc el que tinc, clar. I ja està, però sense posar-hi cap més pressió.
Quan acostumes a tenir les crisis? Et passa, per exemple, a una hora del dia o en algun moment en concret o no?
A veure, normalment, perquè això, hi ha un canvi hormonal al nostre cos, és quan ens despertem o quan anem a dormir. Vale, això és quan normalment tenim més crisis, però no tenim una hora del dia establerta. Mm-hmm. Tant de bo és això, és dir, pues, mira, a la una cada dia tinc la meva crisi, llavors avises la persona que tens al costat i dius, mira, que ara vaig a desconnectar, no? Això seria genial, però per desgràcia...
Però acostuma a passar quan, per exemple, et despertes o quan te'n vas a dormir.
Freqüent.
tampoc vol dir que sigui exacta, però és més freqüent. Quan una persona se'n va a dormir o se'n va o es desperta, i ens ho provoca una hormona, com que tenim un desajust hormonal, tenim més crisis. Igual que les dones, no totes, també estic generalitzant i no tothom funciona igual, quan teniu la menstruació teniu un canvi hormonal, llavors també és més fàcil que aquells dies tingueu més crisis. Llavors això es diu epilèpsia catamenial. Mm-hmm. Vull dir que llavors, doncs, bueno, si aquests dies coincideix amb la menstruació, s'ha de mirar, llavors parlant amb ginecòleg i parlant amb el neuròleg, doncs de mirar què podem fer, perquè millor hi ha una medicació que es podria donar com a suplement aquests dies, o mirar de fer altres coses per intentar portar aquesta vida normal.
Clar. I el que parlàvem abans, David, com s'ha d'actuar si tens una persona al costat que està patint una crisi epilèptica?
Vale, mira, aquí hi ha molts mites, no? Llavors jo explicaré el que s'ha de fer. No has de fer res. És així de fàcil, només que aquella persona no prengui mal. Si veiem que aquella persona pot prendre mal, no està estable, veus que podria caure, és posar-la en posició lateral de seguretat, que és tan fàcil com estirar-la al terra, la cama de baix estirada, la cama de dalt encongida com si fos un flamenc, i que el genoll li toqui el terra. Uh-huh. Si posem en aquesta posició, evitarem que caigui i prengui mal. És una posició estable. Això serveix per no només per l'epilèpsia, sinó per altres tipus de malalties. No? És una posició, per això li diuen posició lateral de seguretat. Llavors, controlar el temps. Això és molt important. Quan veus que la persona comença a tenir la crisi, és mirar-te el rellotge i mirar quina hora era. Si veiem que passa més de 3-4 minuts, la ILAE, la que és la Lliga Internacional de l'Epilèpsia, diu 5 minuts. Però no cal que passi tant, perquè 5 minuts és molt, és trucar a emergències, al 112. Els nens no saben dir 112, per això diem 112. I assenyalem la boca, el nas i els dos ulls. Llavors fem 112 perquè s'ho prengui a les formacions escolars. Llavors és trucar a emergències. Ells ja t'indicaran el que has de fer, que has d'estar amb ell o amb ella, i mirar que no prengui mal. Res més. Tot allò que dèiem de posar un pal a la boca, d'obrir-li la boca, no. De tot això, són falsos mites, això és Hollywood, i no ens han de fer res. Ens poden provocar trencament de mandíbules, trencament de dents, dislocament de mandíbula, etc. També abans es deien, subjecteu-lo, que no convulsioni. No, que convulsioni. Si el subjecteu, també li podeu provocar més mal que no bé. Llavors és estar vigilant, si li passa al mig del carrer i està doncs, a la carretera o tot això, procurar posar en un lloc on estigui lliure, que estigui tranquil, i ja està, mirar el temps, i si es desperta i està bé, doncs perfecte. Com sabem que ha despertat i està bé, no? Perquè a vegades sembla que la cara la tens bé i has recuperat el teu to de pell i tot això, però estàs en el període de postcrisi. Doncs és tan fàcil com fer-li preguntes òbvies. Com et dius? On estàs? Digue'm números, digue'm colors. I veus que tot això t'ho respon bé, és que el seu cervell ja està funcionant. Uh-huh. Llavors, si et demana aigua, si et demana marxar o tot això, que serà doncs, el 90% de les vegades o el 95% de les vegades, doncs cap problema, aquella persona pot aixecar-se i marxar. Si ella mateixa et diu, mira, és que m'he fet mal, és que no em trobo bé, no sé què, doncs trucar a emergència. I si veiem que no respon, també. Perquè llavors podríem entrar en un estatus epilèptic. Mm-hmm. Un estatus epilèptic és que la persona no sap tornar en si. I això, llavors, al cap de molt de temps, podria perjudicar el sistema nerviós central i el cervell. Llavors, l'única manera, llavors, és trucar a emergències, que ells ja saben el que han de fer, que és posar-lo a induir-lo al coma uns dies per baixar-li les constants i ja està.
Exacte.
Perquè, ja està. Per això, ja et dic, que la gent no s'espanti, és informatiu, és res més, perquè això, hi ha molts més accidents de cotxe i cada dia agafem el cotxe que no gent que té un estatus o un sudet, que és la mort súbita per epilèpsia. Això no passa, és una cosa, no passa, sí, a ver-lo aïllo, com les meigues, pobre, que no és corrent. El clar. Corrent és, el més corrent és que la gent torna, la gent
ja es recupera.
Se recupera i ja està, i fa segueix la seva vida normal, llavors si ell te fa una indicació, doncs li facis cas. Mira, és que veig que les cames no m'aguanten, sisplau, em pots avisar un taxista, em pots avisar l'ambulància, doncs pues, ajudar-lo. El que no hem de fer mai és marxar corrents. Ella diu, ui, què passa? No, ui, una cosa rara, marxo.
Hem de tenir el coneixement, per això és important, no?, entrevistes com aquesta, per tenir el coneixement i saber què és el que hem de fer, perquè...
Us ho agraïm moltíssim, perquè donem visibilitat, donem aquesta formació, i la informació i la formació és poder, és saber.
Totalment.
I després una cosa que això m'ha fet molta gràcia, que això m'han dit els de la Creu Roja, per això hi poso acte de fe, que si no sabem fer alguna cosa, no ho fem. Lo típico, un servicio local l'ombro. Ai, ara te'l poso del puesto. No, que no ho has fet mai, no ho facis.
Millor.
Escolta'm un tutorial. Exacte. Doncs no ho facis. Si no saps, no ho facis. Doncs... Truca emergències, que ells t'indicaran.
I tant.
És molt fàcil, es truca al 112 i ja està.
Exacte. Doncs, David, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, president de l'entitat Si Jo Puc Tu També, per parlar-nos de la crisi epilèptica i també per parlar-nos del teu cas en concret. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres d'obrir-nos els micròfons i sempre que vulgueu estem aquí.
Igualment. La mutilació genital femenina fa referència a tots els procediments que impliquen l'extirpació total o parcial dels genitals externs de la dona o altres lesions als òrgans genitals femenins amb fins no mèdics. Aquesta pràctica es fa sobretot en nenes que es troben en l'edat infantil, no?, entre l'edat infantil i els 15 anys, i en qualsevol de les formes, doncs, constitueix una violació dels drets humans fonamentals de les nenes i de les dones, entre les quals s'inclou el dret a la salut, a la seguretat i a la dignitat. S'estima que prop de 230 milions de dones i nenes a tot el món han patit algun tipus de mutilació genital femenina, moltes abans d'aquesta edat que comentàvem, dels 15 anys, el que genera, doncs, danys físics i psicològics també extrems. Avui en dia, la probabilitat de que les nenes siguin mutilades s'ha reduït a una tercera part respecte a fa 30 anys enrere, però tenint en compte el creixement de la població, el manteniment dels èxits aconseguits planteja, doncs, un desafiament considerable, podem dir. S'estima que 27 milions de més de nenes podrien ser víctimes d'aquesta violació per l'any 2030. Avui, per consciència sobre el tema, volem parlar sobre això i donar resposta, doncs, a moltes de les preguntes que ens fem, no? Per exemple, si, com és que encara pot existir aquesta barbàrie? Sobre el tema en parlem amb la Rosana, que és tècnica de cooperació de la Fundació Autònoma Solidària de la UAB. Rosana, molt bon dia.
Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies a tu per acompanyar-nos i, clar, es tracta... Sembla que estiguem encara, no sé a quin any, no? Molts anys enrere, no? Perquè parlar avui en dia de que encara això continua existint és un horror, no? A quins països s'acostuma o es porta més a terme això?
Hola, bueno, sí, de fet és un horror que aquesta pràctica segueix existint i a molts països, inclòs aquí a Europa. Però hem d'entendre també que és un horror i és una barbari, com tantes altres coses són un horror i barbari i que passen també en qualsevol país del món. Llavors, la primera cosa que hem de tenir en compte en relació a la mutilació genital femenina és que cal erradicar-la, cal prevenir-la, cal fomentar la sensibilització de cara a l'abandonament, però hem d'entendre també posar-nos al lloc de que totes les societats i cultures tenen pràctiques violentes. Per exemple, el nombre de feminicidis a Espanya, que és una barbària també, que un home assassini una dona, per fer de ser dona, sigui una realitat encara als dies d'avui. D'acord? Bueno, doncs, pensant primer en aquest punt, que tots els pobles, societats del món practiquen actes de violència, de barbari, i que comporten riscos i diversos tipus de conseqüències a la salut física i psicològica, a la vida de les persones, podem tenir un primer punt per començar a establir una comunicació per parlar sobre l'MGF. D'acord? Bueno, sobre la MGF, és una pràctica que està present a almenys 30 països del món. Moltes vegades considerem que la MGF està
La nostra imatge sobre l'IMGF s'associa directament a dones africanes negres i és una realitat. Mm-hmm. Però no a tots els països africans. No a totes les comunitats, els pobles o grups ètnics practiquen l'IMGF. Alguns sí, altres no, de vegades d'un mateix país. La IMGF també està present, és practicada o forma part d'una pràctica que afecta a diverses comunitats i pobles també d'Orient Mitjà i de l'Àsia. Això no és molt, no està bé conegut. I també s'ha descobert o s'ha estat que alguns, almenys un poble indígena de Sud-amèrica també practica la IMGF. És molt menys conegut, però també està present. Llavors, és curiós que aquesta violència de gènere, com tantes altres violències de gènere que nosaltres com a dones a tot arreu patim, atravessa diversos grups ètnics, diverses perspectives religioses, diversos pobles i fronteres. I creu fronteres també en el sentit que des de la diàspora dels pobles, dels països del sud global, arriben també aquí al continent europeu.
I per què se segueix produint, per què se segueix practicant la mutilació genital femenina? Avui en dia encara tenen doncs aquestes cultures el mateix pensament de tants anys enrere. Per què es manté durant tants anys aquesta pràctica?
Es manté perquè les societats humanes són així, mantenim tradicions, mantenim cultures, tot que siguin prejudicial, pel mateix motiu que la violència de gènere segueix produint, segueix reproduint a les diferents generacions, tot que existeix tanta mobilització feminista, tanta consciència avui en dia en relació als problemes que comporten les jerarquies de gènere. La violació contra nenes i dones segueix existint a Espanya, a Catalunya, a Europa, a Àsia, a Amèrica del Nord, a Sud-amèrica, a tot arreu. Llavors, malauradament, la IMGF també segueix reproduint, perquè les violències existeixen a tot el món. Però hi ha un tema, hi ha matisos, clar, hi ha complicacions, perquè és una pràctica que està molt basada a determinades cosmovisions, a determinades perspectives sobre com deu ser el cos d'una dona, per exemple, com deu ser més net, pot ser una idea de que una creença de que si una dona no està mutilada tindrà problemes per tenir fills, quan és just al contrari, perquè la mutilació genital femenina pot acarretar infertilitat, esterilitat, a més de diversos tipus de complicacions de la salut.
Exacte.
Aquest és un dels motius pels quals les persones segueixen practicant i hem de tenir en compte que quan una dona, una mare o un pare decideixen que la seva filla serà mutilada, no és perquè són persones dolentes, no és perquè volen fer mal a la seva filla, és perquè creuen que és important. I aquí a Europa, principalment, acaba sent un element clau de la identitat dels pobles, de les comunitats migrades, col·lectius migrats. I és un punt important que hem de tenir en compte que per les comunitats migrades poden seguir enfortint la seva identitat diversa, però no cal practicar l'IMGF per enfortir-la. És un punt important de canvi de perspectiva que les activistes, les pròpies comunitats que estan contra la IMGF, que estan lluitant per la seva erradicació, estem buscant també canviar aquesta mirada.
Clar, un dels factors que contribueix a aquesta pràctica, i tu ara mateixa ho estaves comentant, és que les comunitats d'aquests països, no, dels que parlaves, la consideren doncs un requisit pel matrimoni o per l'herència, no? I això fa doncs que sigui més difícil, no, pels pares, no, pels progenitors, no sotmetre les filles a aquesta pràctica. Les famílies que rebutgen participar en aquesta mutilació genital femenina s'enfronten al risc de que les seves filles doncs no puguin ser aptes pel matrimoni. A més, també doncs s'utilitza, òbviament, aquesta pràctica per reprimir la sexualitat de les nenes o salvaguardar-ne, diuen, la castedat. Per tant, parlem d'unes creences molt arraigades, no? i com tu comentaves, que comporten problemes de salut, i no només de salut física, sinó també problemes, no?, mentals, no?, psicològics, d'autoestima, de confiança en elles mateixes i també en els altres, però de salut, per exemple, què és el que pot provocar? Deies infertilitat, problemes també no?, d'infeccions, però alguna cosa més?
Bueno, sí, problemes d'infecció, dificultats a diari per la micció, o per quan les dones tenen les regles, poden causar hemorràgies també, i també la transmissió de malalties com HIV, per exemple, mm-hmm. perquè això depèn del context, depèn del país, però entre molts pobles, sobretot africans, que són els casos que nosaltres tenim més coneixement, perquè s'hi ha fet més recerca i s'hi ha publicat més coses al respecte, passa que una nena és mutilada per un ganivet, per algun instrument que no està esterilitzat, i aquest mateix instrument, sense cap tipus d'esterilització, és utilitzat per esterilitzar altres nenes, per mutilar altres nenes.
Yeah.
Llavors, això comporta un risc molt fort d'infecció. Yeah. També altres complicacions poden ser causades, com ja havia mencionat, l'esterilitat o infertilitat, esquinços, fístules i patiment fetal.
Mm-hmm. I Rosana, des de la Fundació Autònoma Solidària de la UAB, de la Universitat Autònoma de Barcelona, què és el que feu? Perquè quina funció teniu amb aquestes nenes, amb aquestes dones que pateixen això? Quin és el vostre, càrrec, podem dir?
Uh-huh. Vale. Bueno, nosaltres hem treballat fa cerca de 2 anys, ara, amb alguns projectes vinculats a la sensibilització, educació, formació, sobre la mutilació genital femenina. Entenem que com som una fundació de base universitària, podem fer moltes coses, com per exemple incloure la IMGF com un tema entre la formació universitària, perquè els professionals sanitaris, professionals socials i d'educació necessiten saber què se tracta la IMGF. Perquè bueno, com a estudiants a la universitat i al seu futur professional poden trobar casos de nenes en risc o de dones que són sobrevivents. I per això necessiten tenir la formació, el coneixement i principalment la sensibilització de com abordar, com enfocar el tema sense estigmatitzar aquestes persones i sense victimitzar-les un cop més. D'acord? Nosaltres hem fet diversos tipus de campanyes, de producció de materials de comunicació, de xerrades, i com amb incidència curricular, també entrades en aula per parlar sobre el tema,
uh-huh.
i bueno, és aquest un dels principals temes que hem fet. Recentment també hem elaborat i publicat una guia amb propostes d'acció i estratègies per abordar el tema de la IMGF en aquests campus de la sensibilització, de la formació i de la incidència.
I vosaltres, des de primera mà, no?, que coneixeu bé el tema, creieu que està canviant la mentalitat respecte a la mutilació genital femenina, que cada cop doncs es pot anar erradicant, o malauradament no?
Jo intento ser positiva. Hi ha indicadors de l'OMS que revelen que hi ha una reducció de manera general, de manera global, als últims anys, del nombre de dones que estan sent, bueno, de nenes que estan sent mutilades, però això és fruit, abans de tot, de l'activisme de les dones que són de les creixes comunitats. I gràcies a aquest protagonisme és possible fer un canvi.
Mm-hmm. Doncs,
i penso que sóc positiva en el sentit de creure que sí, que tardarà molt, però serà possible si pensar en un futur sense la IMGF.
Tant de bo que sí, tant de bo que així sigui, no?, que es pugui erradicar aquesta pràctica horrorosa, no?, que encara avui en dia passa molt, tal com hem pogut veure al llarg de l'entrevista. Rosana, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per conscienciar sobre el tema, que no es parla molt sovint i cal remarcar encara aquestes coses que passen avui en dia, i et donem les gràcies per parlar amb nosaltres i per formar part, doncs, també d'aquesta lluita contra la mutilació genital femenina. Gràcies.
Moltes gràcies a tu, Mar, moltes gràcies per l'interès en la temàtica i per poder obrir un espai per parlar al respecte.
I fins aquí el programa d'avui. Ara us deixem amb Agropopular i nosaltres tornem demà diumenge a la mateixa hora, aquí a les 6 del matí, al matí del cap de setmana. Que passeu un molt bon dissabte.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.